Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat.
Hola, què tal? Bon dia. 10:04 del matí. Benvinguts un matí més a La Ciutat. Avui, i d'aquí a uns moments, coneixem una de les noves propostes als participatius d'enguany, que és una altra de les propostes finalistes, un parc inclusiu, que és la proposta del Toni Parejo, amb qui parlarem d'aquí a uns moments. Aquest dissabte es farà també el darrer acte d'aniversari dels 200 anys de l'Escola Pia i el 145 de l'Estonac. Preparen un escape room multitudinari. Ens ho venen a explicar el Cristian Negre i el Josep Crima, que en són els organitzadors. I a partir de les 11 del matí farem tertúlia, debatrem de temes de ciutat, com sempre amb la Teresa Márquez, amb el Miquel Campoy, amb el Josep Crima i amb el Jaume Corrent. I avui fa anys de la publicació del single dels The Tokens, el The Lion Sleep Tonight, que el dia com avui, de l'any 1961, s'estrenava aquesta cançó. Acabarem La Ciutat recordant, doncs, avui la música de The Tokens. Però com sempre fem aquesta hora del matí, cop d'ull a la previsió del temps amb el Quim Serra. Bon dia, Quim.
Hola, molt bon dia. Comencem la jornada d'aquest dimecres amb el cel ennuvolat aquí al Maresme. Hi ha una pertorbació que està deixant precipitacions al sud de Catalunya. També deixarà al llarg d'aquest matí algun plogim aquí a la comarca, però en tot cas seran fenòmens molt poc importants. Com que hem tingut més núvols, ja ho dèiem ahir, les mínimes han pujat, les màximes, però, baixaran lleugerament. Per tant, continuarem amb un ambient força frescot. Pel que fa als vents, molt febles al llarg del dia d'avui. Aquest matí de component nord-nord-oest, aquesta tarda giraran cap a sud-oest, cap a Garbí. Una situació marítima que es presenta tranquil·la. Per cert, que aquesta tarda ja s'obriran moltes clarianes i tindrem sol o ressol, perquè quedaran molts núvols prims encara, però ja no tindrem el cel tan ennuvolat, tan cobert com aquest matí. Pel que fa a la previsió de cara a demà, el temps canvia cap a més fred. Baixaran les temperatures al llarg de la jornada. De fet, moltes mínimes es registraran a última hora del dia. Potser al matí no es notarà tant a primeres hores, però després sí que notarem una baixada forta de les temperatures i amb un temps insegur. De fet, ja durant la matinada de primeres hores del matí tenim una primera línia de ruixats que ens passarà, amb poca activitat en conjunt, però durant la tarda els xàfecs localment de caire tempestuós acompanyats en calamarsa podran afectar a qualsevol punt de la comarca, començant pel nord del Maresme i acabant també cap al sud de la comarca. Per tant, temps que es complica força de cara a demà. Nevarà fins i tot cap a la serralada prelitoral. La neu, però, no arribarà aquí a la costa. Amb vents que demà seran molt variables. Al matí, bàsicament del nord-oest, després aniran girant cap a nord-est. Situació marítima que estarà dominada per la seva banda pel marejol a marees de maror, creiem que poc importants. La previsió per la jornada de divendres indica que no acabarà de fer net. De fet, la nuvolositat seguirà força abundant i les temperatures, doncs, seran més aviat fredes. De fet, creiem que d'hivern aquí a la comarca. Amb prou feines, les màximes s'enfilaran per damunt dels 12 graus i cap a la serralada litoral, cap a la zona del Montnegre, amb prou feines arribem als 7 o 8 graus de màxima. Per tant, ambient fred divendres, núvols abundants i encara risc d'algun ruixat, sobretot cap al centre i nord de la comarca. Això més probable durant la tarda, tot i que al matí ja es podria escapar alguna gota. Els vents seran fluixos divendres, variables al matí, girant cap a sud i sud-est, de cara a les hores centrals del dia i durant la tarda, mentre que la situació marítima continuarà un dia més dominada pel marejol. Amb l'arribada del cap de setmana continuarem parlant d'ambient fred, però dissabte s'espera un temps més tranquil, diumenge augmentaran els núvols amb risc d'algun ruixat poc important aquí a la comarca.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Doncs pendents d'aquest fred que ha de venir encara més. I en qualsevol cas, si us heu de moure avui en vehicle per la ciutat de Calella, recordeu que el carrer en Sant Claver està tallat fins a les 6 de la tarda entre Costa Portuguera i Indústria. També hi ha un tall al carrer Truguera, entre Amadeu i Ànimes, des de 3:15 i fins a les 9 del matí. En principi, un tall que ha d'haver acabat, però, si més no, tingueu-ho en compte. I si heu d'agafar el transport públic, advertir als usuaris del tram Besòs, concretament a la línia T4, que aquesta circula amb retards per assistència sanitària d'un passatger. D'altra banda, l'escapada d'estudiants a plaça Universitat afecta algunes línies d'autobusos que han de circular desviades. La resta de transport públic circula amb normalitat. Noemí Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
La Noemí Esteve ja pateix amb el tema de les temperatures.
Sí, de fet estava molt... mirant la serralada prelitoral per on ens cau.
Estàvem dient, això és Can Carreres una miqueta més amunt?
No,
una, més amunt,
més amunt. Més Montseny, amunt, ja parlaríem amunt. Del Montseny.
Molt bé. Què tens per avui, Noemí?
Doncs bé, mira, avui comencem una notícia d'aquí a Tordera, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut a dos veïns de l'Hospitalet de Llobregat de 23 anys i nacionalitat xilena com a presumptes autors d'un robatori en força a una casa de Tordera. Les detencions es van fer en dos dies diferents, el 29 d'octubre i el 5 de novembre. Els fets van passar el 16 d'octubre, quan els lladres van accedir a l'interior d'una casa de Tordera saltant al mur i forçant una porta corredissa del menjador. Un cop van ser dins, van robar joies, aparells electrònics i diners en efectiu. Arran d'aquests fets es va obrir una investigació per part dels agents de la unitat d'investigació d'Arenys de Mar, que va permetre identificar els dos homes que van entrar en aquesta casa. Tenien en actiu, a més, ordres europees de detenció i entrega per delictes contra la propietat i la seguretat pública emeses per Bèlgica. Ara els arrestats han passat a disposició judicial i el jutjat ha decretat l'ingrés a presó.
Molt bé.
Més qüestions, en aquest cas encara en temes judicials, perquè un veí de Mataró ha acceptat 6 mesos de presó i pagat 3 multes que sumen fins a 720 euros per haver agredit a una veïna de color davant els seus fills menors mentre cridava que volia tallar-li el coll per ser negre. El fiscal de delictes d'odi va acusar-lo de delictes contra la integritat moral, d'un delicte lleu de lesions i un de danys per trencar la porta de casa de la veïna. A l'home se li ha rebaixat la condemna perquè ha admès els fets. L'audiència li ha suspès l'entrada a presó, però ha d'indemnitzar ara aquesta dona amb 720 euros.
Deixem-ho aquí.
Sí. I després, de fet, i el Servei Català de Trànsit durà a terme aquesta setmana una campanya policial per inspeccionar vehicles de transport escolar i viatgers, tant en zona urbana com en zona interurbana. Per exemple, es vigilaran les condicions del vehicle i del servei, com també l'ús del cinturó, el de sistemes de retenció infantil i el compliment de les parades o els itineraris fixats. Aquesta és la 16a de les 17 campanyes de control previstes per aquest any que incideixen en els principals factors de risc. Xifres més o menys que ens donen des del Servei de Trànsit diuen que en el darrer operatiu es van posar 110 denúncies, atenció, perquè 92 per aspectes relacionats amb les condicions del vehicle, 17 per les condicions administratives, que seria el tema de les assegurances i tot això, i una per les condicions de la realització del servei. Altres aspectes que també es controlaran són l'antiguitat del vehicle, que no superi la màxima permesa, que duguen les assegurances preceptives, que tinguin fitxa tècnica amb CGI de transport escolar o que duguin el rètol d'indicatiu de transport escolar, que és obligatori, recordem. Sí. Des del Servei Català de Trànsit recorden que l'ús del cinturó redueix el risc de morir en un 75%. I si es combina amb el coixí de seguretat, aquests que fan els nens alcen, en cas que el vehicle en porti, el percentatge augmenta fins al 80%. També s'indica que en cas de volcada o gir brusc, l'ús del cinturó és fonamental i no portar-lo ben cordat multiplica per 25 el risc de patir lesions greus o mortals. Per tant, molt important posar-se el cinturó.
Molt bé.
I acabem amb un últim breu a Pineda, perquè Pineda ha començat el curs de converses en català per a famílies nouvingudes. Hi ha 51 persones inscrites que fan classes a les escoles Antoni Doltre i la LOC en una iniciativa de la Regidoria d'Educació de Pineda i amb la col·laboració de voluntaris del Consorci de Política Lingüística. Els assistents que tenen la residència Pineda de Mar provenen de 8 països estrangers. Les sessions es fan en horari lectiu de tarda i s'allargaran fins al proper mes de maig.
Molt bé, Noemí. Doncs bon dia i fins demà.
Fins demà.
Gràcies. I si entreu al web radiocalella.cat com a notícies destacades, el programa Carretera presenta un nou projecte d'ocupabilitat. Avui hi ha un col·loqui sobre aquest tema al Centre Innova de Pineda. El refugi aeri del Parc del Mau, construcció destacada de la futura ruta de la Guerra Civil al Maresme. I també, com a notícia destacada, aquesta assemblea oberta de la CUP, prevista per aquest divendres. I de les portades de la premsa que es publiquen avui al País, El punt avui destaca la Fiscalia ja investiga Roger Torrent i la Mesa del Parlament. El periòdico titula Sánchez i Iglesias rectifiquen i pacten. I La Vanguardia diu que Sánchez i Iglesias pacten la primera coalició a Espanya. I dels diaris que es publiquen avui al conjunt del país, destaquem que El País diu a portada que Sánchez i Iglesias pacten una coalició pendent de recolzaments, i El Mundo que diu que Sánchez entrega el govern a Podemos i s'encomana a Esquerra. Són alguns dels temes destacats a la premsa d'avui. Són les 10:14. Comencem La Ciutat d'avui, dimecres 13 de novembre.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Activa't. Fes-ho ara i sense excuses. Perquè a FICE t'oferim noves classes per a posar-t'ho fàcil. FICE, el teu gimnàs al centre de Calella. Tot el que t'oferim a FICE no t'ho podem explicar en aquest anunci. Però segur que tenim allò que t'interessa. Ja sigui per esport, salut, diversió, manteniment. Vine i coneix les nostres instal·lacions i el millor equip professional que posem al teu servei. Troba la teva activitat a FICE. Noves classes. Carrer Batlle 3840, Calella.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats. De begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes, i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Capaspre, Xamfrà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix. facebook.com/Ràdio Calella. Twitter @Ràdio Calella TV. Participa.
Ràdio Calella.cat.
Interactua amb nosaltres. Ràdio Calella. Textos, àudios. 107.9. Fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ràdio Calella 107.9.
Doncs avui a la ciutat coneixem un altre dels pressupostos participatius finalistes d'enguany. És un parc inclusiu i és la proposta del Toni Parejo. Hola, hola Toni, bon què tal? Molt bon dia. Un parc inclusiu per tothom.
Sí.
Infantil?
És un parc infantil que està adaptat també als infants amb mobilitat reduïda.
Per quines edats?
Realment podria ser també per adults, clar. Però... per totes les edats.
T'has inspirat en algun parc en concret?
Sí. A veure, bueno, ve una mica de la necessitat de veure que a tots els municipis hi ha parcs infantils, però cap d'ells està adaptat a nens amb mobilitat reduïda. I no poden accedir amb cadira de rodes, hi ha problemes de mobilitat, i bueno. I llavors, des de fa un temps, a alguns municipis s'està començant a implementar aquest tipus de parcs.
Que anem tard, eh? Anem tard, perquè això és una cosa que ja s'hauria de...
I ara és una bona oportunitat per intentar que n'hi hagi un.
On te'l situes, tu, aquest parc?
A veure, a la proposta he fet tres indrets diferents, però per mi la ideal seria a la plaça Pau Casals.
A veure, situem-la.
Que és la que està al costat del Freta. Que està entremig de dos edificis alts.
Sí, sí.
Llavors, aquell parc hi ha molt d'espai, llavors la idea seria adaptar el parc que hi ha actualment amb el tipus d'atraccions del parc que estiguin adaptades.
És a dir, complementar-ho.
Sí, complementar-ho o canviar-ho.
Ja, o canviar-les. Sí. I pressupostes aquest projecte amb quant?
Són uns entre 32.000 i 33.000 euros.
Per tant, estàs bastant per sota del topall, no?
El límit inferior era 30.000, bueno,
molt
podria
bé.
Donar opció també a altres propostes.
I has fet una miqueta de sondeig. Creus que La gent està votant o què?
No ho sé, la veritat, però bueno, crec que és una proposta interessant i que aposta per l'accessibilitat, per que no hi hagi discriminació per a les persones amb discapacitat, amb mobilitat reduïda. Jo crec que és una bona proposta.
Fins una mica d'explicació de com són aquests gronxadors.
Sí, el parc seria de mida seria entre de 20 per 10 metres, llavors hi haurien 5 tipus de jocs. D'una banda hi hauria el típic gronxador, el que passa que aquest gronxador el que tindria seria com una xarxa que evitaria que el nen caigui i que es pugui agafar bé. També estaria la típica molla.
La molla és la que fa...
El cavallito que fa així?
Sí.
La particularitat que té és que té un respaldo perquè el nen no pugui caure, també. Clar. Llavors també hi ha la típica balança en què els nens poden estar als dos jocs i la balança està adaptada perquè hi pugui haver cadira de rodes.
Ah, molt bé.
Llavors no cauria el nen en cadira de rodes.
Val.
També hi ha un giratori i aquest giratori també podria accedir a una cadira de rodes i té dintre del que és el mecanisme un sistema de fre i llavors, bueno, que està tot avalat per la Unió Europea i no hi hauria cap risc.
Hi ha alguna empresa de per aquí a la vora que fabriqui aquest tipus de gronxadors?
L'empresa amb la que he contactat és Happy Ludics, que és una empresa de Barcelona i que hi ha aquest parc en concret es diu Parc Integra i ja ha fet a altres municipis. Va començar, em sembla, la primera a la Garriga i bueno, crec que és una empresa que bueno, fa una aposta per la diversitat i és interessant.
I què et ve tu d'apostar per un parc així en els participatius?
Bueno,
havies provat amb altres propostes o és la
no,
primera vegada?
No, és la primera vegada que ho faig, però bueno, ja quan era nen tenia amics amb discapacitat i tal, i bueno, la rama social ja em ve de sempre i bueno, vaig a provar.
Doncs mira, la càmera 3 és la teva, si vols fer campanya perquè la gent et voti. Toni, va.
Doncs espero que voteu la meva proposta perquè crec que és molt important que hi hagi diversitat i que no es discrimini a ningú per raó de mobilitat i així poder apostar per un espai funcional per a tothom. Que la idea és aquesta, que tots els nens tenen dret a jugar i tenir un espai indiferentment de la mobilitat que puguin tenir.
I si no guanya el participatiu, que es faci igual, no?
Sí, també.
Això seria l'ideal, no? L'aposta seria que
una aposta política,
si, no,
també.
Si no aconsegueix el premi, en aquest cas, doncs, que es pugui fer igual.
Sí.
Molt bé, Toni, doncs, que tinguis molta sort. Gràcies. És la proposta del Toni Parejo, aquest parc infantil inclusiu. Fem una pausa i fem una altra entrevista. Fins ara.
Ràdio Calella. Ràdio Calella.
Ràdio Calella. Calella.cat.
Solidari, voluntari, sedentària, adversari, milionària, Sant Alfari, llegendària, José Mari, tot el barri, necessitem...
Siguis qui siguis, participa al Gran Recapte el 22 i 23 de novembre. Inscriu-te a granrecapte.com.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Fas 6 anys, tria un llibre. Rebreu a casa una targeta regal per un llibre. Llibreria La Llopa està adherida a aquesta campanya des del primer moment. I per fer les coses més fàcils, agradables i divertides a grans i petits, disposa d'una gran secció infantil on nens i nenes podran experimentar la sensació de descobrir, revisar i triar el llibre que més els agradi. Llibreria La Llopa. Campanya Fas 6 anys. Tria un llibre. Ja podeu venir a bescanviar les vostres targetes de la campanya, limitada fins al 30 de novembre. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Molt a prop de la Nacional 2 i de la sortida de l'autopista. Obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Interactua amb nosaltres. @RadioCalellaTV. Segueix-nos, participa, comparteix. Textos, àudios, fotos, vídeos, comparteix.
Tornem a estar al plató, molt ben acompanyada de dos homes que no tenen prou feina, que diuen calla, que me'n buscaré una miqueta més, que són el Cristian Negre i el Josep Grima.
Bon dia.
Bon dia, bon
com
dia,
esteu?
Calella.
Com esteu? Bon dia, Calella. És un bon títol per un programa de ràdio.
Bon dia, bon dia
d'aquí sí, sí. De Calella.
No, i una molt bona manera de començar una entrevista. Bon dia, Calella.
Oh, aquest dissabte es farà l'últim acte dels 200 anys de la Pia i sí. Dels 145 de l'Estonac.
Correcte. Mm?
I s'hi han posat així a lo grande i han dit, calla, que anem a fer un escape room multitudinari, ara que els escape room estan tan de moda. Jo us haig de dir que estic molt enganxada als vídeos que aneu penjant. Aquella no dona això. Misteriosa al pati de les Pedretes...
És una dona misteriosa.
Sí?
Sí, realment.
Segur que éreu algú de vosaltres disfressats, no?
No.
Nosaltres no tenim res a veure amb tot això.
Sí? És una càmera...
Bueno, l'inspector Morales ens va fer arribar el material, però va ser una cosa totalment sorprenent.
Bueno, escolta, l'inspector Morales, fem una miqueta de retro. Com comença tot això de muntar un escape room a l'antic convent del carrer Sant Pere?
Bueno, tot això comença una mica, i això en Cristian poder ens ho explicarà amb més detall, comença una mica amb els 200 anys de l'Escola Pia, no? L'Escola Pia fa 200 anys, 145 l'Estonac, i els 200 anys aplega tot un seguit de gent i fa que sigui un any de festa, no? Sigui un any de referència en quant a la festa. I aquí en Cristian jo penso que ens explicarà una mica d'on ve tot això.
I on anem? Vam fer. La idea era celebrar-ho, 200 anys no els pot fer qualsevol persona. I...
Bueno, de fet, no els fa cap persona.
Sí, bueno, vés a saber, Anava a dir... Ara m'ha sortit. Bueno, igual,
no,
deixem-ho.
Ja no. Ja vols dir, ja.
Sí, demà t'ho diré, que no hi ha aquest senyor que sí. Vivia el científic famós, ara m'ho sap el nom.
Sí.
Però és igual, total, sí. Al que anàvem. Vam fer diverses activitats per diverses edats. No podíem fer una festa per tothom, sinó que vam intentar especialitzar-nos. Vam fer un concert de la Dama Gilabert per les llars d'infants i les escoles de P3, de totes les llars i les escoles de Calella, els vam convidar. Després vam fer per als nanos de 6è i 1er d'ESO de totes les escoles una jornada esportiva, que va anar molt bé. Vam participar en moltes diferents activitats arreu de Calella. Vam fer l'acte institucional, que era a tothom, però que era així com més oficial, i ara venia la part més innovadora, creiem nosaltres. De fet, n'hi havien de ser dues al principi. A mi em van demanar que muntés una mena d'escape room, i en Grima li van dir, ostres, tu fes un espectacle de túnel de terror, que a l'escola hi tenim com certa tradició, ja fa moltíssims anys que per la Castanyada també fem un túnel de terror i els nanos s'ho esperen amb candeletes. I xerrant, en Grima i jo vam dir, pues, per què no fem una superfusió? I vam fer una superfusió.
Un escape room terrorífic.
Sí.
Home, correcte. A veure, nosaltres l'hem posat... si hi ha un lloc a Calella on es pot fer així, jo crec que n'hi ha dos. Un és l'Escola Pia del Carrer Sant Pere i l'altre la Fàbrica Llobet.
Bueno, la Fàbrica Llobet seria increïble, la Fàbrica, també.
La Fàbrica Llobet també,
no?, que té racons molt misteriosos, no?
Sí, no, i al final nosaltres el que vam fer una mica era treballar en aquesta línia i, a més, fins i tot crear... una cosa que fins i tot vam buscar i vam dir, ostres, poder, estem creant una cosa completament nova, no? Una cosa que no existeix, que no existia i que ara li estem donant forma. Per això nosaltres li hem posat Escape Terror, perquè sigui la fusió tant d'una cosa com una altra, perquè justament és el que vam fer, no? Quan ens ho vam proposar, ostres, i si ho ajuntem tot i fem una cosa xula, amb cap, amb intel·ligència i treballant des de també l'espectacle i fent xou...
Clar, jo trobo que és una cosa que avui en dia doncs, té molta sortida, no? L'espectacle passiu en el que tu t'asseus i d'això, evidentment encara hi és, però cada vegada hi ha més gent, sobretot diuen els millennials, no? Que són capaços de... O sigui, desisteixen de la propietat, no? I són capaços d'invertir en una experiència. I això és el que oferim, no? Oferim una experiència en el que tu ets el protagonista, que evidentment és una simulació, no? Però has de prendre decisions, has de participar. De certa manera, no deixes de ser com una miqueta el sumem, no?
Bueno, però t'hi has realitzat, escapes, no? És a dir, has d'entrar i has de trobar les claus per sortir.
Has de comunicar, comunicar-te, no? Decidir, prendre l'iniciativa.
Ja. Yeah.
I tot vos, això,
al final
tot
és,
això
tot, és tot aquest treball d'una mica de control, no? Uh-huh. És a dir, a vegades ens perdem una mica amb tot el que ens està passant, amb tot el que vivim, ens perdem una miqueta a coses com aquesta, no? De viure alguna experiència tinguent el control i sobretot amb una finalitat de poder sortir i fins i tot crear-te un personatge tu mateix i treballar-lo tu mateix, no? I al final és aquí on venen a parar els escape rooms que pots fer a qualsevol puesto. El nostre té un valor afegit, que és que a més de tota aquesta intel·ligència, tot aquest sortir, tot aquest nerviosisme que li pots posar perquè vols resoldre aquesta fita, nosaltres a més l'oferim amb un valor afegit de espectacle. Hi ha espectacle, hi ha show, hi ha mambo, hi ha...
Hi ha mambo, m'agrada.
Sí, és veritat, perquè hi ha aquell fet de dir, ostres, pot passar alguna cosa més, que aquí és la gràcia de l'escriptor.
I a vosaltres, d'on us ve la falera aquesta de fer un escape? Perquè això de fer un escape room, s'ha de tenir certa experiència, no? Vosaltres que us heu assessorat o també teniu recursos per fer això?
Bueno, jo fa uns quants anys que ja no m'hi dedico professionalment, però a nivell de docència, doncs els he fet... Vaig començar a fer-nos com un petit experiment pels alumnes de l'escola i bueno, he arribat a estar a Madrid davant de... no sé, hi havia 300 persones i se n'havia davant de 500 i executar el que se'n diu un breakout, que és com una idea d'escape room, però és més funcional i didàctic i aplicat directament a l'educació. Però bàsicament és el mateix, no? És un joc d'enigmes, de reptes, en el que s'ha de cooperar, comunicar, per intentar resoldre i acabar obrint, en aquest cas, pues, un escape room per sortir d'una sala, d'una habitació, a un breakout és acabar obrint unes caixes. Avui en dia tot això ja s'ha confós una mica, però la diferència bàsica és aquesta. Vull dir que n'he fet i he treballat per gent i m'han contractat per fer aquestes coses. Certa experiència, sí, dissenyant jocs d'aquest tipus. Sí.
I nosaltres una mica, doncs, amb tot el que són experiències més terrorífiques, túnels del terror, fins i tot hi ha més acting, més espectacle, més show, tot això al final et va portant on una miqueta la gent vol, no? I al final és una cosa que està molt de moda i no hi ha res com reinventar-se. I nosaltres també ens hem de reinventar i hem de crear coses noves, i aquesta n'és una, viure una experiència terrorífica per desfogar-te fins i tot, no? Perquè al final surts d'allà pràcticament nou, perquè has cridat, has rigut, t'has apretat, has agafat de la mà d'un altre, i tot això ho fas amb un equip, cooperativament, amb un grup d'amics, on vas a viure diferents sensacions, com pot ser la sensació que ara està molt de moda de la por, no? Passar por està de moda.
Però en aquest escape terror, com l'heu titulat vosaltres, és si passarà por?
Moltíssim.
Home, perquè els inputs que aneu donant vosaltres a través de xarxes fan una mica de por.
Ja li van posar un nom molt concret, no? Escape terror. És a dir, aquí ja mesclem la paraula terror, i per tant això... farà una mica, però sí, vaja, hi haurà aquest punt de...
De fet, a veure, hi havia 400 places que són les que podem assumir perquè hi hagi una bona experiència.
400 places?
Sí.
Bueno, és molt, no?
Sí, però hi ha 4 torns. Fem 4 torns, l'experiència dura aproximadament una hora, i llavors és una hora, entren 5 grups, una altra hora entren 5 grups, cada grup són de 8, fes números i te surten 400. En aquests moments queden 16 places. Ho he mirat abans d'entrar.
16 places.
Vull dir que si algú encara s'anima, estem
però, a una cosa, a tenint en compte que fa por, que és un escape room d'aquells que tremolen una miqueta les cames, és apte a partir de quines edats?
13 anys. Vam definir un mínim perquè... Uh-huh. A veure, també perquè era un... era un públic que encara no havíem ofert cap activitat més o menys específica dintre de tots els actes dels 200 anys.
El que
hi havia
que
fet coses
sí
per més petitets.
Que hi ha nanos de
però tenim de tot,
10,
eh?
11 anys, que sí que és veritat que amb això són... i tiren endavant, vull dir que al final també és una mica... el que cadascú cregui, però sí que és cert que està ideat justament per aquestes edats, perquè a més aquesta edat s'ho passarà molt bé.
I en quina zona de l'escola, nosaltres tenim més o menys l'escola al cap, l'escola del carrer Sant Pere, a quina zona heu ubicat l'escape?
A les zones més terrorífiques de totes.
És que n'hi ha de molt xungues, eh?
No,
és que n'hi ha de molt xungues.
Les mesures de seguretat, i evidentment, això ha de ser una... És
val,
una
però quines zones heu triat?
Mira, nosaltres el que hem fet, que això sí que jo penso que ho podem avançar, treballarem sobretot a tot el que és la planta baixa.
Val.
Vale? No descartem res, tot val a dir-ho, no descartem res, però sí que és veritat que, bueno, també inclús per seguretat, perquè, bueno, és una experiència una mica diferent i complicada en quant a, també a aquests nivells, no? I el que sí que podem dir també, que podem avançar, és que, a més, tots els grups aniran acompanyats d'una persona.
Vale,
que això és una cosa que podem avançar, però fins aquí ja no podem explicar res.
És a dir, que allò de pujar aquella pujada clàssica a les habitacions de les antigues monges...
Tot podria ser, el que passa que també podria ser una experiència que la pugessin de manera individualitzada, en parelles... Podria ser. Tot pot passar perquè al final, en aquell moment, pot passar qualsevol cosa anar a l'escola Pia, perquè ho muntarem de tal manera que pugui passar qualsevol cosa.
Perquè encara hi ha algunes habitacions muntades o estan desmuntades?
No, tot està... No sé,
hi ha algun llit encara per dalt?
No hi ha res de tot això.
No?
Està tot obert.
Està tot obert.
I les que es tanquen són perquè s'estan convertint en petites magatzems de material.
Val.
Però jo no sé, a mi sempre, jo quan vaig entrar, que vam entrar a l'escola Pia, jo vaig anar a visitar-ho tot,
bueno,
perquè el primer que vam fer
no?
va ser que jo no havia estat abans.
Yeah.
I la gent me deia, hola, però tu has pujat a dalt a les golfes? Sí.
Bueno, perquè tu venies de l'escola Pia del carrer Jovara.
No hi havia pujat ningú allà dalt. Ah, doncs jo sí, jo acabo de pujar i he anat a tot arreu.
Sí.
Home, jo havia estudiat allà i t'asseguro que en algun moment havíem fet alguna excursió, eh? Allò d'amagatotis, d'amagatotis. Ara ja es pot dir. Però en algun moment havíem fet alguna excursió.
L'escola porta molt, vull dir, l'escola Pia té aquesta gràcia.
Un edifici de tants d'anys.
I tant.
T'ho diràs.
I sou molts actors?
Bueno, Déu-n'hi-do.
Hi ha alguns pares que s'han apuntat a col·laborar?
Hi ha molta gent, i aquí també cal agrair molta gent de l'ATSOC, que com sempre, clar, quan els hi demanem alguna cosa, ostres, sempre s'apunten. Hi ha molta gent, no us podem dir el nombre exacte, perquè volem donar més pistes de tot. No volem donar
però
més pistes de tot.
No ens pots dir quants actors hi haurà?
Estem parlant que hi haurà més de 20 actors treballant en l'Escape Terran.
Actors. Més gent treballant hi haurà uns quantes persones.
Correcte.
Més.
Això són només actors. Més llavors la gent que hi treballa, més gent que ens dona suport.
Servei tècnic, clar, és...
Agents.
Bé.
Com? A veure, actors...
Sí.
I gent que treballa, agents, què són els agents? En Morales?
Bueno, a banda de
l'inspector Morales... L'inspector Morales té una responsabilitat.
L'inspector Morales, que per aquelles persones que doncs, han seguit els actes d'aniversari de la Pia, doncs és l'inspector que ha capitanitzat una miqueta, doncs... Que ha posat
és el cap de l'operació.
Exacte, no?
Sí, sí.
Que ha posat la gent en cintura, no una miqueta.
És el cap de l'operació, més a més, és el cap de l'àrea de fenòmens paranormals de la delegació.
Clar,
no, és que això és una cosa que...
És així,
Però sí, sí.
No,
sí.
I la resposta de la població ha sigut increïble, eh? Que la gent s'ofereixi a arriscar-se en una situació que pot arribar a ser complexa. Perquè realment, tots els científics que hi han entrat de l'agència han tingut problemes a l'hora de sortir-ne.
Correcte.
Per tant, que tanta gent es vulgui venir a col·laborar en aquest misteri, perquè realment és una mena de misteri, doncs...
Us veig molt posats, eh?
És que l'única manera...
Sí, no, us veig molt posats, eh? Sí, no, no, sí, hi ha efectes paranormals, passen coses estranyes...
Home, bueno, allà... les últimes han sigut sorprenents.
A veure, jo vaig veure aquella dona que travessava el pati de les Pedretes, sí, sí, que fa com una mica de grima, mai millor dit.
No, correcte, una mica va relacionat també, però és veritat que tenim molts d'arxius que tampoc volem treure perquè hem trobat coses realment una mica esfraïdores, eh? Yeah. Ostres, fins a nosaltres ens han fet cosa.
I n'esteu molt de tretzo per fer tot això?
I... Bueno, és el material oficial que tenim de l'agència.
L'Agència de Fenòmens Paranormals ens proporciona una sèrie de material i amb aquest material és amb el que hem de treballar.
Ja s'han vist imatges d'aquelles caixes de seguretat,
sí,
que són les caixes que es veu que tenen una mena de protecció que contra tot el que siguin elements nigromàntics. Uh-huh. Vull dir que és de màgia negra. I és un tema complex, eh? Però, clar, no sé, jo no hi arribo gaire a capçar-ho tot, eh? Però això és un tema de l'agència i que estan aquí. El dissabte ho sabrem.
S'està fent una investigació molt gran en aquest aspecte perquè s'han arribat a trobar punts de lectura, sí, amb llibres i això ens està ajudant molt també per treballar, sí, aquest aspecte. Però, clar...
Parlen d'un llibre, eh? Els primers, un llibre que és el llibre de Sant Cipriano.
Sant Cipriano.
Gràcies, no em sortia ara, eh? Que és un llibre que està editat amb èxit i que recull encanteris, maleficis, i és un llibre que jo fins i tot quan ho vaig veure, dius, és sorprenent, vaig anar a la Wikipedia i vaig escriure, i sí, realment és un llibre que existeix, i es veu que, bueno, es veu.
Ara estic pensant en que algú enganxi la... Ui, molt bé.
Perdoneu.
Ara estic pensant en algú que enganxi l'entrevista ara mateix i que es pensi que això va de debò.
Bueno, és que va de debò.
És que va de debò.
Que estem parlant d'un escape terror, eh? Deixa'm recordar-ho, eh?
No, bueno, però és una experiència lúdica d'entreteniment, però ben feta.
I això ho fareu aquest dissabte. I heu triat la foscor de la nit per fer-ho o què?
És que, clar, els fenòmens són a partir del capvespre.
O sigui, sempre ho hem detectat que són a partir de la nit.
Sí, és el moment.
Ara, últimament, ja no hi corre ningú a les nits. Ara ja, a més, amb el canvi d'horari, ja no hi corre ningú per allà perquè a les nits, doncs, bueno, ens n'estem adonant que ens hi hem de posar ja perquè, a més, hem de resoldre això ja.
I això no fa una miqueta por a la canalla petiteta? Ells són conscients de que esteu preparant tot això? O anava a dir, de no sugestionar-los?
Ells són conscients, evidentment.
Es pensin que realment és de debò, no?
Per això justament hi ha aquestes edats, no? De dir,
clar,
ostres, evidentment a la canalla petita. La canalla petita
entra al túnel del terror i passa encantant. No tinc por!
Tira. Sí, no, i a més és tot aquest muntatge que s'està preparant, a més, tot val a dir que s'està enfocant ja molt en un tipus de públic, i és un tipus de públic que, evidentment, no ve amb aquesta canalla més petita.
Ja. No, però vull dir que sentin a l'escola que ho esteu preparant...
No, pregunta. No? De fet, jo tinc els nens de primer i segon d'ESO.
Pregunten.
Bueno, estan enfadadíssims perquè, clar, ells no entren a l'edat.
Clar.
I Cristian, és que com és que no podem venir? Com és que ho heu fet així? No? És qüestió de seguretat, es va decidir així.
I tant de tinglado per només un dia? O és una cosa que si us va bé...
En 200 anys no es fan cada dia.
No, això ho tinc clar. Però, no sé, has de poder-ho explotar. Jo què sé. Igual podeu fer la primera pela.
Bueno, no sé, a veure, primer hem de resoldre aquest cas.
No?
Hem de mirar que tot vagi bé, que tothom surti amb seguretat, que quan una vegada estiguem a dintre puguem executar la feina cadascú en el seu estadi, i hem vist que la gent de Calella s'hi ha volcat per col·laborar, a més, també amb la investigació, que això és el més important, col·laborar amb la investigació que estem fent, d'aquesta màgia negra, però, bueno, i a partir d'aquí veurem a veure com ho desenvolupem, que en traiem, i a veure què.
A quina hora?
Depèn. Hi ha el primer...
Ara només queden...
Però el primer grup a quina hora comença?
Dos quarts de nou.
El tinglado comença a quarts de nou del vespre.
De dos quarts de nou fins a... L'últim grup entrarà... Bueno, l'última tanda de grups entra a quarts de 12. Són quatre torns.
Quarts de 12 de la nit, que estem parlant, vull dir, ja, vull dir, a dos quarts de 9 ja és de nit, evidentment, perquè hem de tenir tot que sigui just al moment, i l'últim grup entra a dos quarts de 12, si no m'equivoco.
Sí, els últims 5 grups. Els últims 5,
l'última tongada, i ja no podem anar més allà, perquè llavors ja sí que segurament podria ser encara més, només ens podem comportar en aquelles hores.
El que jo crec que la gent s'ho passarà molt bé. Molt.
Dius que queden 16 places.
Queden 16 places, en aquests moments. Ho he mirat abans d'entrar, però dic, deixa'm, m'ho preguntaran i no ho sé segur.
16 places, que per aquelles persones que ens veuen i ens escolten, són dos grups de 8.
Els grups són de 6 a 8.
I els grups ja venen fets, o els munteu vosaltres?
No. La gent s'organitza i la gent s'ha estat organitzat i mira, nosaltres fem 8 i tal. I hi ha un formulari d'inscripció que el trobareu a la pàgina web, o a Facebook, o al Twitter, o a l'Instagram de l'escola, i podeu accedir al formulari i et demanen una persona responsable que sigui com el representant del grup, que autoritzi, que es faci, que dongui el seu consentiment de que no hi ha cap persona al seu grup de menys de 13 anys, perquè és el que ens marca la llei, no perquè el que sigui, i un telèfon de contacte en cas que sigui urgent, i després ja els enviem un correu de confirmació i ja està.
Heu tingut molt sarau amb el tema de les assegurances o no?
Bueno, pensa que estem en una escola. Vull dir que en aquest aspecte, i a més amb l'escola Pia, que és... extremadament curós amb aquests temes, amb això no tenim mai cap problema.
Val. Molt bé, voleu fer alguna crida més? Jo què sé.
Rema.
16 llocs. Queden només 16 llocs. 16 places. Els grups, com deia en Cristian, 6-8 persones, ja formats. Busqueu-vos una colla ràpidament i apunteu-vos. calella.escolapia.cat.
calella.escolapia.cat, correcte.
Allà hi ha molta info, també, perquè no només hi ha el formulari, sinó que hi trobaran molta informació. I a partir d'aquí venir-s'ho passar molt bé, venir preparats per treballar amb la investigació.
Roba còmoda, què?
Còmoda, sobretot res de talons.
Evitar ulleres de submarinista i tubos, no fa falta. No. Potes tampoc, esquís tampoc fan falta.
No, però tampoc. Unes esportives, roba còmoda,
sí,
no?
Sí, roba còmoda, intentar sense talons, per si en un moment haguéssim de córrer per
la seguretat. Anem un escape room amb talons, no sé.
S'ha vist de tota la vida.
Escolta, una cosa, quantes sales... És a dir, les persones, clar, han d'entrar, però han de poder trobar sortir. La manera de sortir, que d'això va un escape. Quantes sales teniu? Per quantes sales hauran de passar? Per quantes proves diferents?
És que el problema que tenim és que no sabem el que ens trobarem allà dintre, una vegada siguem
allà
dintre.
No voleu explicar gaires coses,
T'hem explicat moltíssimes coses.
Home!
Però moltíssimes. El que jo recomanaria per aquells que... ja heu confirmat i vindreu, que estigueu al cas d'aquelles informacions que hem anat publicant. Perquè entremig d'aquestes publicacions que s'han anat publicant, hi han coses que us poden ser útils durant la investigació.
Vale. S'ha de saber molt de mates, per sortir d'un escape room. Almenys jo si no tenies les mates clares, jo sort em vaig dir...
Llavors devia ser força avorrit, doncs.
No, jo de fet no hagués sortit. Jo hagués mort allà dintre. Sort que era un grup i nens que tenen... Sí. Que ho dominen més que jo. No hagués sortit. Sí, aquí s'han de dominar les mates o no?
No, aquí el que sempre diem, i a més amb la investigació és el que predomina, és la intel·ligència. La intel·ligència i, sobretot, conèixer-nos a nosaltres mateixos. És a dir, si estem histèrics i estem cridant tota l'estona, no entendrem ni a nosaltres mateixos ni a la resta del grup. Sí, sí. Per tant, això ja ho demanarem a l'entrada.
Confiança.
L'inspector ho demanarà, a més, que és la persona encarregada de tot això i amb qui estem treballant mano a mano. I a partir d'aquí... Això, confiança, treball en equip, molt de treball en equip, i intel·ligència.
Molt bé.
T'ha concentrat?
Doncs aquest dissabte, punt i final, els actes dels 200 anys, quina valoració en feu de tot el que heu fet?
Ostres, no sé, la veritat. A l'acte institucional van venir més de 500 persones, el retorn ha sigut moltes vegades, ostres, que bé que va anar, que no sé quants, que bé. La jornada esportiva dels nanos també se van passar als altres mestres de l'escola, ostres, que xulo que ha anat. Vull dir, en principi, bé, el concert de la Damaris no s'hi cabia, van fer-ho patir de les columnes, ja estava jo, bueno, vosaltres vau venir, de fet heu vingut quasi tots, moltíssimes gràcies, per cert. Però bé, ha sigut una feinada de calample, però és això, 200 anys no es fan cada dia, tu.
Correcte. I això que deies, no?, aquest tinglado.
Sí, no, és que és un tinglado, clar.
Però bueno, també és xulo, no? Perquè sí, involucres, pena, jo què sé, en Josep va ser alumne meu, en Josep.
Correcte.
Sí?
No? Quan va arribar a Igualada va venir a la meva classe.
Vau ser profe i alumne?
Sí. I és allò que, com que coneixes a molta gent, i mira, estem fent això, i doncs mira, que estem d'aquí a la casa amb Víctor, ens va donar un cop de mà,
sí,
tot, no? És
bueno,
allò que
aquí,
dius,
clar, un vulguis
o no, o de l'Estonac, o de l'Escola Pia, sí, doncs sí, és
tots
fàcil.
Tots hi hem passat.
I tothom no li sap greu, doncs pues mira, jo et faré un cop de mà, i és més fàcil fer les coses
doncs va,
entre tots.
16 places, apunteu-s'hi.
I tant.
Eh?
I tant.
Molt bé, Cristian i Josep, doncs
gràcies de nou.
Que vagi molt bé, i tu et quedes.
Tu t'has apuntat o no?
Jo no m'he apuntat perquè treballo.
Però... Podríeu fer un grup de Ràdio Calella.
Però escolta'm,
no?
Una cosa.
16 places, us ho passaríeu bé, no?
No estaria mal,
eh?
Sí,
bueno,
sí.
En Jaume i en Víctor no sé si en sortirien.
Per què? Per què no en sortirien, en Jaume i en Víctor?
Bueno, no sé, no els veig gaire conscienciats.
Bé, no, escolta, igual sí, no?, que es pot fer algun grupet d'aquí de la
bueno,
ràdio.
16 places, animeu-vos.
Sí. Si ens ho dieu ara, ho fem nosaltres a la reserva, eh?
Bé, no, ara ho parlem ara a la redacció.
Com vulgueu, i... sereu molt benvinguts, per
molt
suposar-hi.
Bé. Doncs que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Una pausa a les 11 i la tertúlia. Fins ara.
Radio Calella.cat. Amb el crani rapat i pobrament vestits, hem lluitat contra el tot a les hores extremes. I tu, per què ara surts de casa teva i trobes gent ben vestida, dius que ja no hi ha problemes, que se't fa tard i truques als amics i que veus per demà. Cada dia t'encerclen més les coses i ja és vespre i no saps com t'ha passat l'estona, quin petit món el teu, com s'esgoten els mots.
Quin petit món el teu, com s'esgoten
la música del Francesc Ripera amb el Puig. No? I aprofitem aquests minuts que ens queden fins a les 11 per repassar alguns apunts a l'agenda. Per recordar-vos que avui a les 6 de la tarda a l'Espai Jove de Can Saleta hi ha l'Assemblea Calella Jove Participa, una assemblea oberta a tots els joves de 12 a 25 anys. També a les 6, avui, a l'Espai Mercat, Vall per la Gent Gran, amb la col·laboració de l'Espai de la Gent Gran i l'Ajuntament de Calella. I a 6:45, al Casal Amistat, conferència, el viatge d'Ulisses a Itaca o el sentit de la vida, a càrrec del doctor Antoni Bosch, professor de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. De cara a demà dijous a les 9 del matí i des del CAP, sortida del programa Pas a Pas, fem salut, caminades de descoberta. Demà amb una ruta dels arbres i una píndola dedicada a les malalties pulmonars. Us en podeu formar al mateix cap de la ciutat. També demà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, tardes de tertúlia per la gent gran, amb el llibre Mort entre línies, de Dona León, sota la coordinació de la Quima Martínez. A les 7 de la tarda també a la biblioteca, al Club de Lectura en Anglès, amb el llibre de Travel Man, sota la coordinació del Tia Matías. I també demà a les 7 de la tarda i també a la biblioteca, presentació del llibre Paraules que tu entendràs, de Xavier Bosch. Es comptarà amb la presència de l'autor. Dels actes de divendres, destaquem a les 10 del matí, també a la biblioteca, tertúlies en català, amb el comentari del llibre Mar i cel, d'Àngel Guimarà. A partir de les 6 de la tarda, a l'Espai Jove de Can Saleta, preparem còctels sense alcohol, una activitat oberta a tots els joves de 12 a 25 anys. I encara un apunt per divendres, a les 7, també a la biblioteca, presentació del llibre Els vius, de Joan Centenac. Es comptarà també amb la presència de l'autor. De cara al cap de setmana, dissabte, 11:45, a la biblioteca, taller Bibliolab, aprèn a programar el videojoc Esquiva les roques. I diumenge, ja us avancem, que a les 6 de la tarda, al Teatre de la Sala Mozart, es farà el Festival Artístic Solidari 2019 en benefici de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital de Calella. Es comptarà amb les escoles de dansa La Fàbrica i l'estudi de dansa de Mercè Penosa i les corals de l'Escola de Música de Can Llobet. Tres minuts, arribem a les 11. Aquesta hora connectem amb les notícies de la xarxa i després, com cada dia, la tertúlia de la ciutat. I arribem amb la música dels Lacs amb Busto. We'll be right back.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Els manifestants que tallaven l'AP7 a Girona han abandonat poc després de les 10 del matí la calçada amb l'arribada dels Mossos d'Esquadra i s'han desplaçat als carrers de Sal, on mantenen el pols amb les forces policials. Les properes hores començaran les tasques de neteja i habilitació de la via per poder restablir la circulació. Més qüestions. El Parlament acceptarà avui que es tramiti la iniciativa legislativa popular que vol impulsar una nova llei de l'esport i que ha plegat més de 154.000 signatures. En declaracions a la xarxa, Gerard Esteve, el president de l'entitat impulsora de la ILP, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, ha dit que la Generalitat inverteix molt poc en les entitats que treballen per l'esport. L'escoltem.
Si ens fixem en el que s'ha ajudat a les entitats per part de la Generalitat els últims anys, és a dir, aquestes ajudes a les entitats sense ànim de lucre, estem al voltant dels 10 milions d'euros de mitjana. Sabeu quan inverteix Suècia? Més de 200 milions d'euros. I Dinamarca? Més de 150 milions d'euros.
El text ha aconseguit un ampli consens entre les federacions esportives i el govern i vol garantir la igualtat de gènere i la inclusió en la pràctica esportiva. Més qüestions. Constantí se suma avui a la celebració de la 24a edició de la Setmana de la Ciència amb l'organització d'un taller de divulgació científica en família. Ens ho detallen des de Constantí Ràdio. Noelia Silvero, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'un taller experimental i demostratiu per tota la família. L'activitat, que tindrà lloc a 5:45 de la tarda, servirà per aprendre sobre les matemàtiques de les bombolles de sabó, la preparació d'un fluid no newtonià i la generació de gas. El taller estarà basat en experiments científics que permetran contextualitzar la ciència amb exemples pràctics i quotidians. Núria Ruiz és investigadora del Departament de Química, Física i Inorgànica de la Universitat Rovira i Virgili i és la persona que impartirà el taller.
El que volem amb aquest tipus de tallers és veure que estem envoltats de ciència i que moltes de les activitats que fem cada dia es basen en conceptes científics que es poden explicar d'una manera molt senzilla. I amb aquests experiments i utilitzant materials molt, molt quotidians, materials que tenim al voltant, materials que estan a la cuina o que podem disposar d'ells amb molta facilitat, doncs es pot fer ciència. Es pot fer una ciència entretinguda, apta per a totes les edats, comprensible per a totes les edats.
Aquesta és la primera edició en la qual la Biblioteca Municipal de Constantí s'adhereix a la Setmana de la Ciència, organitzada per la Generalitat de Catalunya i la Fundació Catalana per la Recerca i Innovació.
Gràcies, Noelia Silvero, des de Constantí Ràdio. A aquesta hora també us expliquem que baixa entre un 10 i un 20% la producció de verema, la denominació d'origen Costes del Segre. A causa de la falta de pluges a les zones de secà, les gelades del maig i l'onada de calor del juny. Des de Ràdio Rosselló, Joel Vidal, bon dia.
La denominació d'origen Costes del Segre ha finalitzat la verema de 2019 amb una davallada de la producció que se situa entre el 10 i el 20% depenent de la zona. Això no obstant, els viticultors i cellers es mostren molt satisfets per la qualitat del raïm que suma uns 18 milions de quilos veremats. La falta de pluges en les zones de secà al llarg de l'any, les gelades del mes de maig i l'onada de calor del mes de juny són els principals motius a l'hora d'explicar aquesta baixada de producció. Segons la DO Costes del Segre, malgrat la reducció de la producció, la verema 2019 ha estat qualificada pels viticultors i cellers com a excel·lent i amb un molt bon equilibri de sucres i acidesa. Pel que fa a l'estat fitosanitari, es tracta d'una collita de sanitat perfecte, destacant l'absència gairebé total de malalties al raïm. Respecte a les varietats collides, després de la varietat Ull de Llebre amb un 22% del total, la producció ha predominat en Cabernet Sauvignon en un 16% del total, seguida del Syrah amb un 13%, la Garnatxa Negra i el Macabeu amb un 9% i un 7% respectivament.
Gràcies, Joel, des de Ràdio El Rosselló. De moment, això és tot el que us havíem d'explicar en aquest butlletí de notícies en xarxa. Ens actualitzem properament. Gràcies per la seva atenció.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Doncs entrem en temps de tertúlia aquí a la ciutat, avui amb la Teresa Márquez. Bon dia, Teresa.
Bon dia.
Amb la Carmen Lombardero, a la Carmen.
Bon dia, Maca.
Jaume Torrent.
Bon dia.
amb el Miquel Campoy.
Hola, bon dia.
I amb el Josep Grima, que s'ha quedat aquí ja. Avui fa un intensivo.
Doblete.
I jo els deia, escolta, voleu proposar algun tema local?
I se sentia fiu.
I deixem la política a banda? No hi ha res més.
I de fet ja hem arrencat, vull dir, nosaltres ja tiràvem.
Sí, estàvem aquí en ple debat.
No hi ha res més. Bueno, doncs us faig la mateixa pregunta que feia els tertulians ahir. I ara què?
I ara què, de què?
És molt bona pregunta, perquè...
I ara què?
Estrès.
Qui dispara?
Vinga, va, Miquel, porta els teus preparats.
Així es podreu descarregar dels pes tots.
No, que escolta, la Carmen Lombardero també és molt combativa.
Sí. No, escolta'm, jo crec que aquest és un pèssim acord que francament, crec que no anem bé, que no anirà bé. Això no pot sortir bé. A veure, un pacte de govern entre PSOE i Podemos. Fixa't, només un parell de coses. Jo tinc aquí el document aquest que han signat, sí. No? Una còpia.
Els 10 apunts, no?
Sí, 10 apunts, no? I és que he anat mirant un per un. Escolta'm, això ens prenen el pèl. Vull dir, és que això són coses... Hi ha moltes d'ambigües i altres que dius, a veure com ho expliques, això. Diu que han arribat amb un acord, i aquest preacord, tal i com els ciutadans han decidit a les urnes. O sigui, que són els ciutadans que han decidit que es faci aquest preacord. Però resulta que fins ara han estat, tant el PSOE com Podemos, han estat durant 6 o 7 mesos amb més diputats dels que tenien ara, més diputats dels que tenien, i en canvi en aquell moment els ciutadans no havien decidit res. I ara sí, ara ho han decidit els ciutadans, que es faci aquest pacte. Hi ha un altre tema, un altre punt. Diu, es buscarà l'equilibri pressupostari. Jo quan sento parlar d'equilibri pressupostari, ja penso també en algunes administracions públiques, ajuntaments concretament, que també ho fan, i el primer que et ve al cap és equilibri. Bueno, pugem els impostos, no? Perquè és l'única solució que tenen. Això estalvies, el menys espavilat ho sap fer, no? Pues aquí també es parla d'equilibrar els impostos, d'equilibrar el pressupost. Això vol dir que pujaran els impostos i que arribaran... En fi. Hi ha un altre punt, l'últim, i ja acabo, que diu que Catalunya, per el tema de Catalunya en concret, doncs que s'establirà un diàleg...
Garantir la convivència a Catalunya.
Sí, garantir la convivència, que hi haurà un diàleg i tal, però... sempre dins de la Constitució. Aquest punt, naturalment, crec que no ha agradat al sector separatista de Catalunya. I bueno, i les altres són molt ambigües, que si el treball, que si les ajudes a les empreses... Bé, hi ha molts punts que ho podria compartir qualsevol altre partit polític. Uh-huh. En resum, jo crec que ens esperen uns dies una mica complicats.
Va, Carmen, tu mateixa.
Jo mateixa?
Sí.
Mira, no ho sé, ahir precisament una persona em deia és que l'acord l'haguessin tingut que fer PSOE i PP. Jo dic, home, és una mica barrejar l'oli amb l'aigua, no? Però no ho sé tampoc, perquè arribem a un punt en què tots són bons, tots són macos, tots ofereixen tot, però continuo dient que és una vergonya el que està passant amb tots els dirigents polítics, tot el que estan fent. Perquè si el senyor Sánchez al setembre deia que no podia dormir si hagués fet un pacte amb l'Iglesias, i ara resulta que ara dorm contentet, no li veig massa el sentit, la veritat. Que no vull dir que estigui malament aquest pacte, no. Algun pacte s'havia de fer, el que no podíem anar és altres eleccions. Ara també depèn de qui apoyi aquest pacte i si surten o no surten, perquè clar, ells dos han fet un pacte, però no vol dir que estiguin ja fet govern, perquè depèn de moltes coses i de moltes opinions d'altres puestos i d'altres, ara no em surt la paraula, és igual, d'altres coses, no? Altres partits que han guanyat uns punts i que han de dir sí o no, o s'han d'abstindre. Però de veritat que, com deia aquell, la llei és un cachondeo.
Clar, els ciutadans es pregunten com es justifica això.
És que aquí hi ha un problema també, i és que...
Un no acord que ha portat a unes eleccions del país, total, per acabar fent un acord.
Fent l'acord que va portar a les eleccions del país.
Home, menys força, no?
I no justificar-ho.
No, i ells ho celebren, és a dir, la seva justificació és que, tranquils,
que hem fet el pacte.
Sí, però que els diguin als ciutadans el que els ha costat això.
Clar, clar, aquí està la cosa. I que ens oblidem també massa ràpid de les coses, no? Que això ho dèiem ara fa un moment, no? Com que la majoria de coses les fem a Twitter, no? És com en Trump, no? En Trump hi ha moltes decisions que pren que les publica per Twitter. Que això és, vull dir, què passa? Que el Twitter té una durada determinada. I llavors vivim amb l'època Twitter, que això el que ens fa és oblidar-nos de les coses. Feia molt bona referència, no? Que deia, ostres, és que ell mateix, el senyor Pedro Sánchez, havia arribat a dir que no podia fer un govern de Podemos perquè, clar, no tenen experiència governant, no? Que ja la declaració és una mica barrant,
eh? Coses pitjors,
no, molt pitjors, però ja la declaració és una mica barrant, no? De dir, com que no, vosaltres no en sabeu i no teniu experiència, ja ho fem nosaltres, que sí que ho hem fet, i encara que ens emportem alguna cosa a vegades, tampoc passa res, perquè com que tenim molta més experiència, no som tots, no? Ja la declaració és aberrant, però a més, si en campanya utilitzes això per tenir tu més vots que ells, però després arriba el dia següent, perquè han passat 48 hores, i arribes amb un pacte, amb una abraçada, amb una vicepresidència per la persona que tu deies, que la vas vetar en aquesta persona, home... estalviem-nos de tot això. Què passa? Que han vist perillar tot allò i han dit ojo, que el que se'ns pot venir a sobre ara, anem a signar ja ràpid un pacte, però... i que la ciutadania estigui tranquil·la.
Vols dir que
no
els haurien de descomptar de la nòmina, Albert? És que a veure, clar, és que arriba un moment que sembla que...
Parlem d'un país en la llei electoral...
Anem a votar, i com si no valgués res, això. Uh-huh.
Doncs és que...
Perdona.
És que efectes pràctics no val res. Vull dir, desenganyem-nos tots, això de votar.
Que no val res unes eleccions.
Tal i, com estan plantejades actualment, hi ha una llei electoral que no considera un vot igual...
Ho dic de diners, parlo de diners.
De diners, del evidentment que sí, suposa. Però bueno, figura
clar,
que és,
cost.
Són els danys col·laterals, vull dir, s'han de gastar aquests milions, a més amb una tendència abusiva d'omplir-te la bústia amb unes propostes que ningú les llegeix. M'agradaria trobar algú que es llegeixi, no tots, no només del partit que a tu més o menys t'agrada, sinó llegir. Estem parlant d'una llei electoral que és del segle XX i ens hauríem de datar una llei electoral del segle XXI. Però bé, això és una altra història. El que a mi m'agradaria apuntar és un parell de coses. Primera, aquest pacte fet contra natura com a mínim per al Partit Socialista. Vull dir, a veure, qui és el menys dolent? Doncs pactem amb aquest. Per què? Amb aquesta obsessió de crear un govern, com ho diuen, progressista. A mi m'agrada molt la paraula progressista, com si la gent de dretes no pogués ser progressista, però bé, en fi. La qüestió és que justifiques. Precisament, és com si la malèfica, doncs, en comptes de volgués carregar en el personatge de Disney, doncs volgués fer un pacte amb ell. Són dues vessants, és a dir, són dos partits que són d'esquerres, teòricament, més un que l'altre, però s'agafen, és l'última oportunitat de mantenir un govern d'esquerres. Per què? L'opció que deia la Carmen, no? S'havia parlat fins i tot d'un gran pacte del PSOE amb el PP. Jo crec que en aquest no va ser mai procliu a fer un gran pacte.
Primer, les primeres hores sí que es parlava d'això, perquè era la suma perfecta, no?
Primer, perquè parlem d'un país que sempre han guanyat uns o els altres. Això és molt fàcil, és com als Estats Units, o republicans o demòcrates. En aquest país, primer de tot, no hi ha tradició de pacte a nivell d'estat. No hi ha cultura de pacte, i això és molt important. Perquè el que nosaltres hem viscut aquests 4 últims anys, diguem-ne en 8 anys, en el sector dels ajuntaments, que costa moltíssim pactar, perquè els ajuntaments ja se sap el que és pactar amb gent que a vegades no acaba de concretar, tot això a altres instàncies no s'ha donat. Per tant, hauran de passar per un període d'aprenentatge, però a més, un període d'aprenentatge dominat per una minoria, perquè ells seran minoria. Vulguin o no vulguin, seran minoria, a excepció de que vulguin començar ja no una coalició de dos, sinó que vagin entrant gent, cosa que jo poso molt en dubte. És a dir, no crec que hi entri més gent. I l'altre, encara més important, parlem d'un gran pacte, abraçades i petons i compartir llits, però és que aquest pacte no té el suport de moment de la cambra, no el té. Ciutadans ja va dir que no votaria a favor, ni que s'abstindria. Ahir ho va dir-ho. Esquerra, que és l'altra que teòricament hauria de donar suport, ja ha dit que no, si no hi ha canvis substancials. JxCat tres quarts del mateix. L'únic que dic que sí és el Partit Nacionalista Basc. Però és que amb el Partit Nacionalista Basc, amb Nafarroa i tots aquests petits que n'han aconseguit dos o tres...
No fan prou. També estan comptant amb més país. El nou de la Rejón.
Posa-li tres més. Però estem parlant de 176 i no arriben.
No arriben.
I aleshores què? Ens tornem a plantar i direm no, és que la culpa és de la dreta i dels independentistes perquè no volen que hi hagi govern. No, senyor. Tu abans de sortir i fer-te abraçades el que has de tenir és garantit el suport, perquè això el que estàs fent és un ridícul patològic, com a mínim.
Acabem de fer la ronda, Jaume, i després ja entrem a debatre.
No, el mateix, Jaume. Jo ja, dins del mal, vull dir, el pacte menys dolent. Ara, el que dèiem, si no faran prou, vull dir, no faran prou. Llavors, aquest pacte, no sé per què no ho feien abans, i no tingué que malgastar tants de milions, ja ho sé, que no ve d'un milió, perquè quan no malgasten, roben, i si no, ja Catalunya ja ho pagarà, vull dir que aquí no hi ha problema. Però vull dir que és el pacte més dolent.
El 3%, el 3%, el 3%.
Sí. Les eleccions espanyoles
fins
les paguen tots,
fins arribar al 135 i d'altres, sí. Que hi ha la butxaca de partits de dreta, bueno, parlant amb això, és el menys dolent. Jo trobo que aquest pacte ja el tenia que haver fet abans, i mirar a veure què. En Sánchez la va fotre perquè amb el sentit de que ell, alguns del seu partit li deien no, que veuràs com trauràs més, com d'allò, que els analistes van fallar aquí, vaja. Mm. I jo trobo que... I ara s'ha fet això correcuita perquè... Per no perdre més vots, perquè el seu partit ja li anava dient escolta, pacta amb aquest i no amb l'altre. L'altra vegada ja ho els va dir i no van fer cas. I ara ha tingut que fer-ho a correcuita, però ja t'ho dic, dubto molt que hi hagi majoria. Vull dir,
Miquel.
Dubto molt.
Sí. No, un parell de coses. Jo crec que el pacte en si ja és dolent, però a més en Podemos ho fa pitjor encara, no? Perquè és un partit que fins ara estava defensant les polítiques econòmiques de Venezuela i de Bolívia i ja veiem com va aquesta gent, no? En tot cas, el pacte amb Podemos, del PSOE amb Podemos, s'ha fet sense que en cap moment, no comunicar-ho, ni intentar tenir un contacte ni amb el Partit Popular ni crec que amb els altres partits. S'ha fet una espècie de... com en secret, perquè presentar-ho i ja està.
Però al Partit Popular li hagués dit que sí?
Jo vaig dir l'altre dia, el Partit Popular no ho hagués fet, suposo, un pacte de govern, per governar. Però sí pactes puntuals, per exemple, per facilitar la investidura, podria ser.
El 155
també.
Això és
el que aquí anava.
No, pactes bons.
Altres temes.
De país, no? Pactes de país.
No, però bons o dolents...
Tothom mira el seu, jo el trobo molt bé.
No, si és que jo no t'ho dic. Un pacte d'investidura.
Em diria bé que el PP tirés el que diu.
No.
Cada un defensa el seu.
Sí, però és que no t'entenc, però bueno, és igual.
Val bé d'entendre-ho, doncs.
Bueno, és igual, un pacte de govern, però no s'ha fet això.
Però vols dir, Miquel, que no li ha fet un favor en el PP.
I tant.
Diríem, aquest pacte, amb el pacte amb Podemos, li ha tret la responsabilitat al PP d'haver de dir que sí.
A Incasado va obrir una ampolla de cava,
El que no es podrà fer en cap moment és culpar el Partit Popular.
Per això t'he dit que li ha fet un favor.
Per tant, a veure, no estem aquí.
Que li ha fet un favor.
Bueno, però per què no? Per què no? Com que no? Sí, home, perquè el Partit Popular també es podria abstenir ara, per facilitar un govern.
Ah, sí? Bueno, però això ja veurem.
Vale. No, però em vinc a referir a que diu... No, perquè... No. El Partit Popular ara mateix podria realment fer una feina efectiva en aquest aspecte. Que no és que estigui d'acord amb el pacte.
Però algú li tindrà que demanar, no?
Bueno, primer...
Suposo, com a mínim.
El que passa que aquí també hem d'entendre una altra cosa. És a dir... dímelo a mi primero, porque si no, no te lo hago.
No.
Primer haurem de tenir clar si pacten o no.
No.
Si vas amb el PP i li dius, mira, és que crec que pactarem, però jo encara no he parlat amb Podemos.
Qui té la responsabilitat de formar un govern? Vinga, és aquest, és ell el que té que fer els contactes.
Ell ha pres la voluntat de fer-ho, eh? I ha agafat, ha anat amb el...
I va bé.
Ha anat, l'he proposat en aquest, en Pablo Iglesias.
Tu
saps perfectament que el funcionament no és aquest, eh? Això és anormal totalment. Generalment el que es fa, i més el que el candidat que ha tret més vots és posar-se en contacte amb la resta de partits i intentar arribar a
d'acords. Això és una llei no escrita.
No.
Durant les eleccions deien que no volien pactar amb els socialistes mai. el PP.
De fet, és veritat, l'únic que havia pactat era Podemos.
I Unido Podemos ja ve d'abans, que va dir que sí.
Que, oh, i tant, que va dir que sí.
I ara, pues,
ja veurem com es va.
Què va passar aquí, Calella, amb els socialistes? Pues, van pactar de seguida amb els socialistes, perquè era una cosa ja segura.
Escolta, ho teniu molt fàcil. Si us va bé aquest pacte, si us va bé...
A mi em dic que és el menys dolent. Per Catalunya és el menys dolent, et dic.
Bueno, doncs escolta, és molt fàcil, perquè ja no hi ha problema. Els partits separatistes aquí de Catalunya, doncs que votin a favor i ja i s'ha acabat el
problema. Quan canviem alguna norma d'aquí, potser sí que votaríem a favor.
Canviar alguna norma?
Sí, això de parlar, però no tocar...
Però això digue-li amb ell.
Ara vindrà quan s'haurà de parlar.
De fet, estem parlant d'un preacord.
Amb ells almenys ho estan escrivint,
Ara teniu l'oportunitat.
Amb ells almenys ho estan escrivint. Amb el Partit Popular no es va poder seure ni tan sols a parlar, ni amb totes les propostes que es van portar, o fins i tot les 17 vegades que es va anar a parlar a Madrid, a la que s'obria la boca es deia que no es volia ni parlar.
Et recordo, que això és molt recent, fa de pocs dies, que el president Torra sembla que havia intentat 4 o 5 vegades parlar amb ell. Si aquest és el diàleg que vol establir amb Catalunya, ho tenim clar.
No, però és que el diàleg, teòricament, amb el Partit Socialista continua sent nul, però ara amb l'opció de Podemos... A veure, si en comptes del president es posa el
responsabilitzeu aquesta vegada, no?
No, però és el que
això mateix ara es necessita fer.
L'altra vegada va dir que no a Podemos, deia que no, i que d'allò ho va dir amb el PP, i el PP també va recordar. O sigui, l'altra vegada va ser culpa del PP, no.
El gran beneficiat no és el Partit Popular, el gran beneficiat, i en un temps ja m'ho direu, o les properes eleccions generals que hi hagin, és Vox. Aquest serà el gran beneficiat.
Bueno, jo crec...
Els vots de dreta van...
Aquest ha estat el gran beneficiat d'aquesta operació.
Bueno, el vot de dreta, jo ho he comptat i cada any ho conto. El vot de dreta sempre són els mateixos. Es canvien de puesto, sempre.
Perdona, estic d'acord.
Igual que aquí a Catalunya, els independents... Mira, justament ara, havent anat separat, que jo sempre el que deia, que volien... Sí, que volien Junts per Catalunya, volien anar junts, jo deia no, va malament. Si aneu per separat, traurem més. I mira, han anat per separat, avui té el CUP, han tret un de més.
Amb els mateixos vots haguessin tret 3 més dels que hi ha ara.
No ho sé, però com
n'hi ha junts, tenia menys. La llei aquesta, la llei
que fa una cosa estranya. Pensa una cosa, això és el mateix que el PP, el que vota PP no votarà mai socialista.
No, estic d'acord.
Els extrems votaran Vox, i els fluxos anaven a Ciutadans.
En campanya electoral, la campanya electoral dels socialistes, del PSOE, anava molt més arrelada a un relat del PP que no pas dels socialistes catalans.
Però no l'han votat.
No, però em vinc a referir que ara sí que es poden veure aquests. Perquè sí que és veritat que abans, quan hi havia els canvis de govern, és perquè la mateixa gent votava una vegada en els socialistes i una vegada en el PP. Vull dir que sí que hi ha aquest tipus de votant.
Però la dreta en si, el PP, Ciutadans i Vox, han tret un més poder, no gaire més, que l'última vegada, l'última votació.
Estic d'acord, no només això.
Zero. Han tret zero. S'han quedat iguals.
Escolta'm, no només això.
No és culpa nostra.
No.
És el mateix que diem que gràcies al PP, els independents...
Espera, si estic d'acord. Mira, el que t'estic dient és que a les eleccions generals del 2011, aquí a Calella, el PP va treure 1.500 vots, aproximadament, 1.500. Aquests 1.500 vots no han anat al vot separatista, ni al comunista, ni a l'altre, ni a l'altre. Han anat a Vox i han anat a Ciutadans. I tu sumes les tres i sumen 1.500 vots. Si és que és una cosa... Per tant, no varien, no?
És el que jo dic.
Però això també passa amb... Ja. El Partit Socialista i el Partit... Ja,
però jo ho deia amb el sentit que no han anat vots aquí.
Per cert, només una cosa. Per cert, que aquests 1.500 vots, més 1.000 no sé quants dels socialistes, més 1.000 i els que siguin de crec que és Podemos, resulta que aquí a Calella hi ha 4.000 votants, més de 4.000 votants que no són separatistes. Això és quasi bé, gairebé un 50%.
Van votar partits repressors,
No, jo, és que jo...
No, és que com que dius separatistes i no independentistes, jo dic partits repressors.
M'entens o no? Jo estic explicant...
No, com que tu fas...
Però Podemos en tot el
punt.
Clar, jo Podemos no és a la dreta.
Jo dic que el Partit Popular és un partit repressor. És un partit repressor. Tu dius separatistes a partits independentistes.
Per això ho dius, home, independentistes.
Com que tu dius... No, perquè com que tu dones la teva opinió sobre què són els partits, jo et dono la meva de com són el que jo...
I si ens posem d'acord que la gran alegria...
I la Lombardero, que no diu res.
La Carmen va veient com un partit de tennis. Sí, tu com ho veus tot això, Carmen?
Estic veient el de sempre, que els partits tots hi ha baralla, però no hi ha solucions, perquè això que deien abans...
Si, home, si depengués de nosaltres, jo crec que ens posaríem fins i tot d'acord.
Pues no sé què dir-te, Márquez.
Pues no ho sé,
jo crec que no sé què dir-te. Si partim de punts d'unió, jo crec que sí.
A veure, ja que m'han donat la paraula, vull dir una cosa, perquè penso, i ho dic honestament, que en Grima ha agafat una expressió del senyor Campoy, que era simplement una expressió, i l'ha agafat com un maldit. Sí, no crec que hagi dit lo de separatistes o independentistes amb una connotació dolenta. Jo crec que ho ha dit com tantes vegades, o millor es diu, per als que no estem tan ficats amb aquest sac de dir separatistes o independentistes. Al final és el mateix.
Ja, però es tracta de parlar en propietat. És sí, a dir, però... no és el mateix agafar i dir-te tu com a persona en masculí que tu com a persona en femení.
Secessionista
estaria bé?
Repressió també, que jo tampoc no és que sigui partidària d'aquests partits, ni molt menys, perquè jo al final ja penso que no sóc de cap partit, perquè tots tenen algo que m'agrada i tots tenen algo que no m'agrada. Perquè fins i tot a Vox, que jo mai el votaria, té quatre coses que m'agraden.
No.
Sí, senyora.
Doncs perquè... tenia raó la Sònia de que no ens posaríem mai d'acord.
Ja, sí, jo que no ens posaríem
mira,
mai d'acord.
Jo no, votar, mira, jo no votaria
problema,
mai a Vox.
El problema de Vox.
Però jo no el votaria mai, però te vaig a dir. A mi, que m'entrin a robar a casa meva, em defengui i baixi jo a la càrcel, això no m'agrada, a la presó, perdó. Això no m'agrada. I això és una cosa que Vox diu. Va. A mi, que m'entri un senyor a casa meva i m'utilitzi a casa meva i jo tingui que anar al carrer i no tingui dret a treure'l de casa meva, a mi això no m'agrada. I això és una cosa que diu Vox.
Hauríem de llegir més programes electorals, eh?
Tots.
I menys notícies que ens vinguin de cara.
Permeteu-me una cosa, això que deies de les expressions, no? Que s'ha generat a partir d'una expressió que ha dit en Miquel i que en Grima s'ho ha pres malament.
Sí.
Alerta amb les paraules, perquè les paraules, a banda de que se les emporta el vent, tenen la seva importància. Uh-huh. Perquè gràcies a les paraules el que hem fet en aquestes eleccions sobretot ha sigut normalitzar un programa d'extrema dreta. L'extrema dreta no es pot normalitzar. I no me vingueu amb allò de que en democràcia s'ha de poder parlar de tot. No, hi ha actituds que no es poden permetre.
No, jo ja he començat a dir que jo mai votaria Vox.
No t'ho dic per tu, però t'ho dic agafant el fil aquest de les paraules, és a dir, un partit com Vox és d'extrema dreta. Si el que fem és normalitzar-lo, vol dir que ja l'incluïm a dintre del que són tots els altres partits i, per tant, té el mateix dret que un altre a expressar-se. No, l'extrema dreta se l'ha de lluitar, perquè precisament tenim democràcia gràcies a que es va acabar amb l'extrema dreta.
Que sí, però, per exemple, a França està la Marine Le Pen, que vol agafar puesto i que cada vegada agafa més vots.
Aquí a Espanya va començar amb la democràcia que diuen. A l'extrema dreta també va sortir amb l'Espinyar, eh? Però és que és l'extrema dreta d'aquest temps.
Però és que precisament s'ha de lluitar aquesta extrema dreta.
Jo fa 40 anys, tu...
No hi era amb l'Espinyar. Es va presentar a les eleccions, eh?
Jo estava per treballar fa 4 anys.
Jo em donava els calés com a molta gent del PP.
I ningú de vosaltres?
Escolta, Torrent, com dispares?
No li dic amb ell, però escolta, però és que estic cansat. Hi ha 137 d'allò, que sí, el partit, la Guta... Quants milions ens han arribat a robar davant de la cara i ningú diu res.
Bueno, escolta'm, aquí a Catalunya ningú ha robat.
També.
Ah.
És que Miquel no justifica ningú,
És que això justifica que els altres puguin
robar
també?
No, en absolut.
El que passa que és cert que cada vegada
és l'excusa que tothom agafa el 3%.
Però què passa?
Doncs aquest senyor del 3% encara està lliure.
Què li passa?
Què li passa a Pujol? Que és molt amic de l'Aznar i molt amic del rei i no li fan res. I vosaltres...
Jo fins aquí no arribo.
És la democràcia, s'ha de parlar de tot. Ara, hi ha gent que digui, no, això no m'interessa, parlo d'allò. Jo parlo de tot, parlo d'en Pujol, del 3%, el que vulgueu, però com és que no parlen perquè l'Aznar i el rei no volen, o què passa?
Però l'Aznar encara té tant de poder.
El rei aquest o el rei...
És igual, tanto monta, monta tanto.
El que passa...
Però clar, ningú diu res. Ja t'ho dic, ni els socialistes, ni el paper... Ningú diu...
Ja diré una cosa, a mi m'estranya això també.
T'estranya, però allà hi és.
Ara ja passa de
casa. Ara ja passa.
Que Pujol estigui capant
d'or. I quants anys passarà que diran, bueno, ara com ja és gran, ja no se la jutjarà.
Home, és que ja és gran, ja fa anys que és gran aquest senyor.
Això va passar amb el del Palau.
Veu com jo ho veig tot?
El
del
Palau va passar això.
Però com a mínim
el van jutjar?
No diguis això.
A veure, tots alhora no va tornar els
diners. Què passa? Digues també.
No, dic que el del Palau, el Millet,
va tornar part dels diners.
Part. Ah, claro, part, però els altres els han perdut tots.
Sí. I la banca també han perdut tots.
Ningú vol
la banca ho han perdut tots. 65.000 milions.
Que sí, que estic d'acord.
Home, és que, clar, saps què passa? Ara... Que mira, que te robin 100 euros amb un canter 1.000 milions, no res, però que robin 100 euros amb un canter 120, toca molt. Claro. I has estat treballant 45 o 50 anys i veus que cada vegada menys i els altres van embutxacant i dius, és que clar, el govern que farà pujarà impostos. Escolta, explica'm un govern que no hagi pujat impostos, sigui de dreta, d'esquerra i del mig.
Escolta, jo
és que sempre patim els treballadors.
Mai defensaré a cap corrupte, sigui del partit que sigui. I si és del Partit Popular i té que anar a la presó, que vagi a la presó.
Ah, sí, m'agrada.
Està bé aclarir-ho.
Jo no en dubtava pas de Miquel, en aquest sentit.
Jo tampoc, ja li he dit.
És cert que cada vegada que deia alguna cosa, deia el 3%.
Sí, jo li deia que sí, que té tot el raó.
Si només surt una part...
No, és que tot.
Aquí hem de despullar-ho tot.
Ara, ja dic ben clar què passa. Pues que no entren a la presó, si entren, surten. I n'hi ha per què no entren. Home, és ben clar.
Atado
y
bien atado.
Qui juzgat?
Deixeu-me parlar, sisplau.
És que en Torrent s'emociona.
Hem parlat de dretes i hem parlat d'esquerra, si no hem parlat de la gran patacada que hi ha hagut aquestes eleccions.
Ciutadans, sí senyor.
El partit de Ciutadans.
Sí, sí.
Però què els hi ha passat?
S'ho ha guanyat a punts.
Però què els hi ha passat?
No, està molt clar. Un senyor que ha anat com una píndola de partit en partit fent voltes... Ara m'ajunto amb tu, ara m'ajunto amb tu, ara m'ajunto amb tu. Clar, la gent s'ha tipat.
I ja no només això, sinó un tema...
Totalment d'acord. En aquest país, sí. Vale? Jo ja fa alguns anys que deia que el partit de Ciutadans arribava a un sostre i a partir d'allà...
Ha passat de moda? S'ha acabat. Ha passat la moda de Ciutadans?
No, però arriba un moment en què la gent vol, escolta'm, o dretes sí. O esquerra, o... O secessionista, separatista, independentista...
Grima.
O d'una altra... Repressors. Vale? O una altra opció.
No, però a veure...
Però aquesta ambigüetat d'ara més cap aquí i ara més cap allà, jo, a mi em sembla que això ho han pagat i ho han pagat fort.
Ciutadans, quan va néixer com un partit de centre, tenia unes idees i semblava que estava bé, era una opció, perquè, lògicament, tots tenen dret a posar la seva opció. Però és que, últimament, ha anat així. Ara m'ajunto amb els esquerres, ara m'ajunto amb els de dretes, ara amb els extremes de dretes.
Jo espero que el Vox li passi igual.
Ho ha pagat.
Suposo que tardarà una mica, més o menys, però jo crec que Vox, a la llarga, passarà PP...
A més, és un partit anticonstitucional. La meitat del seu programa no entra dins la Constitució.
Jo us he de dir una cosa, crec
que... com Ciutadans.
Crec que Ciutadans, el que li ha passat és que quan tu venies de la base de que no tens projecte, perquè ells no tenen projecte, principalment no s'han mullat mai fins ara últimament a dir si eren de dretes o de centre, els hi va costar fins i tot dir que eren liberals i es va demostrar en programes electorals que no són liberals. Quan tu no tens un projecte clar i només vas a muntar escàndol, a muntar show, a muntar espectacle...
I neixes de l'odi. Recordem que Ciutadans va néixer en contra de la llengua catalana.
Clar, a deixar la política per entrar-la en vies judicials perquè aquella persona que està tinguent una idea sobre un tema la jutgin i... Aquí, ara, ha hagut la gran davallada i, a més, en molt poc temps. Em fa molta por perquè amb Vox el problema és que tenen un projecte perquè és veritat que Vox té un projecte. El que passa que aquest projecte és un projecte molt heavy, molt fort, fins i tot anticonstitucional, moltes de les coses que fan. La història està... Bueno, suprimir l'estat de les autonomies és anticonstitucional. No sé si...
Home, home, això és una bestiesa.
No sé faria, vale. Clar, jo no els defensaré pas. No?
La història...
Llegir el d'allò que posa...
La història està sí, en sí. Que una mica em fa molta por en que la gent compri també fins i tot el relat que feia la Carmen i permeten que l'utilitzi, que és el que és relat de, hòstia, tenen quatre coses molt bones perquè són molt fortes. Ostres, ostres, però és que les 50.000 que tenen a darrere són tan dolentes que es mengen a totes les bones.
Va bé, les quatre coses fortes que tenen no les poden aplicar tal com està actualment fet.
Correcte.
I això també se'ls hauria de dir a la gent aquesta que els ha votat. Per moda, perquè el tio és molt guapo, perquè s'assemblen al de 300. Jo què sé, perquè clar, la gent a vegades vota...
Jo tinc prou feina en defensar amb el Partit Popular com per defensar...
Per defensar l'altre.
No, perquè malgrat que pacteu a Andalusia, eh?
No, sí, però...
Escolta'm, que Andalusia Vox ho ha patat, eh?
Sí, sí. No, no, i a Múrcia ha sigut primer...
No governa, no governa Vox, eh? No governa Andalusia.
I a Barcelona, un barri dels més pobres...
Ha tret molts vots, eh?
És on ha tret més vots.
A la mina, sí.
No, no, en els més pobres i en els més rics.
Sí.
Vale, però, escolta'm, no cal anar tan lluny.
Més pobres,
a Calella, també Vox ha pujat.
I haguessin tret un regidor, eh? He fet els càlculs i Vox hagués tret un regidor en l'Ajuntament.
I a Pineda. A Pineda tenim 1.250 persones.
Sí.
Jo, mira, però és que ara, tota la gent...
Ara que parlem de vots, no, perdoneu, però, eh? Ara que parlem de vots, sí, que en Miquel abans feia referència amb el tema dels vots, he fet un càlcul molt ràpid, perquè deia el constitucionalistes, no? O repressors, com dic jo, haguessin tret més vots... Bueno, he fet un càlcul molt ràpid, tinguent en compte el Partit dels Socialistes com a partit constitucionalista, el Partit Popular, Ciudadanos i Vox, a Calella van treure 2.974 vots.
Sí.
2.974
vots. I amb els Podemos, què fem?
A Podemos els he posat a part, que són 1.075, perquè a Podemos, no sé si saps que hi ha gent que és independentista.
Però en tot que no. Cas... N'hi ha que sí, n'hi ha que no, eh? Jo conec Vox que...
Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP van treure 4.570 vots. Sí, per tant, si diguéssim que tots els vots de Podem, tots els vots de Podem, són vots constitucionalistes,
no superaria...
estem parlant de 4.000 vots enfront de 4.500 en 3 partits.
Ja, sí.
Per tant,
sí.
Ojo, perquè abans deies que hi ha 4.000 d'una banda i no hem mencionat l'altra. Bueno, de moment, si suméssim que Podem és un partit constitucionalista, que això els hauríem de demanar amb ells, i prou feina tenen en aclarir-se, si ho suméssim, l'independentisme a Calella superaria amb 500 vots. Tens, i no estic comptant PACMA, no estic comptant Mas País, que no sé què són.
Tens tota la raó. L'únic que jo dic és que s'ha de tenir en compte quan amb unes municipals, per exemple, es treu un 80 o un 90 o un 70% d'un determinat partit i aquell governa, potser pot fer aplicar el seu programa d'una altra forma i no com si ho hagués tret, per exemple, a meitat, 51 i 49, no? Aleshores, què vull dir amb això? Vull dir que aquí a Calella, doncs, hi ha... A Calella.
Calella.
Hi ha coses, doncs, que jo crec que s'imposa per part d'aquest 50 i el que sigui per cent, a l'altra part, que també és molt important i no se'l té, no se'l té en compte.
Però és que això passa sempre.
Bueno,
les majories siguin simples o siguin del tot, doncs, clar, és que s'acaba imposant.
No, sí, però els percentatges s'han de mirar.
Jo amb això ho comparteixo. El que passa és que en qualsevol lloc, qui té més que l'altre i acaba fent govern, acabarà aplicant el programa seu. Sí. És que això és lògic, no es podria tirar endavant.
El programa d'abans, de les eleccions abans, que manava el PP, que amb els vots dels socialistes, no eren majoria ells, el PP, no tenien majoria.
A Espanya,
en general, no tenien majoria. I també van fer el...
Però que governava amb els socialistes.
Amb els socialistes li donaven tant en tant el vot, tant.
Ah, bueno, però no el governava.
Aquí és el mateix, aquí li donen el vot als altres, no té majoria, té un 51, però també té el vot als altres.
Sí, però un cas concret, eh?
I això t'ho dic, les majories són com una dictadura, ja ho dèiem a vegades.
Sí, però escolta'm, si hi ha una Constitució i un Estatut i una llei de banderes que diu que la bandera d'Espanyola ha d'estar al costat de la bandera de Catalunya i tal, els ajuntaments... Si tu, perquè tens un 51%, elimines aquesta bandera i imposes unes estelades en uns determinats llocs públics del municipi...
No imposa, eh?
Sí, home...
Li demana per posar-la i li diu permís.
Estàs imposant a la resta, aquesta resta, que són un 49% o un 48 o un 40.
Però no ho posa l'Ajuntament.
Això no està bé.
No ho posa l'Ajuntament.
No entrem en el debat de les banderes.
Bueno, el que diu el Miquel és que està la cosa molt freca-freca. Sí. No? Ja. Molt freca-freca.
Però això dels banderes, jo a vegades també ho he parlat. A veure, com és que la Guàrdia Civil no hi ha la bandera catalana si està... amb un puesto que és Catalunya.
No sé, possiblement no, perquè és estat.
Ja no només això.
No hi ha sigut mai. Ja.
Mira, ho tinc apuntat, el primer.
Militar
però dins...
Sí, sí.
Dins
però no té l'obligació. No.
Que l'Ajuntament tampoc.
A veure, sí, Lombardero, que la Carmen volia... Carmen.
No, jo volia dir una pregunta d'una ignorant. Per què parleu de partits inconstitucionalistes? Ara no em sortia en català, perdoneu-me.
Perquè no estan d'acord amb la Constitució tal i com està plantejada
vale,
actualment.
I per què... s'aprova que hi hagi uns partits d'aquesta manera, perquè m'imagino que si jo ara surto al carrer i busco, no sé, 1.000 amics i faig un partit, no me l'acceptaran. Tindré que tindre unes garanties de qualitat o de que puc fer un partit amb cara i ulls perquè damunt del govern m'ho acceptin.
Però això no treu que tu no puguis estar d'acord. És a dir, una cosa és que incomplir la norma, que ho estan pagant amb més de 100 anys de presó.
No estic en contra teva, estic fent una pregunta.
Sí.
Per què accepten que hi hagin partits que no accepten la Constitució? Perquè no s'hauria d'acceptar.
No accepten alguns aspectes de la Constitució.
I ja no només això, sinó que tu pots estar... O sigui, tu pots estar en desacord de la Constitució, no?
Sí, claro.
Ah, doncs pues ja està. Tu pots fer amb un partit el que la teva ideologia consideri. Altra cosa és que tu ho portis a la pràctica i algú analitzi la Constitució i digui això no està ben fet perquè ho crec jo i mira, si un cas, pues, ara toco això d'aquí i dic que te'n vagis a la presó. Home,
per la banda del rei, per la banda de la reina, van canviar alguna cosa de l'Estatut.
Vale,
de la Constitució.
Sí, era, acaba la perdera. No hauria d'haver-hi...
Es pot canviar?
No hauria d'haver-hi un estament superior que digués quins partits poden ser o no poden ser? O sigui, qualsevol grup de persones pot fer
un partit?
De fet,
Vox ho està demanant.
És que...
Que els il·legalitzen.
Ai.
Estem parlant d'un programa de Vox que, suposadament, jo crec que no, perquè aquesta gent no són tontos, no hauran posat coses que són inconstitucionals.
Sí, que...
Però, bueno, en tot cas... Suprimir l'estat de les autonomies comporta modificar la Constitució.
Però, aquí, a Catalunya, el Parlament de Catalunya... se salta la Constitució, l'Estatut, el Consell de Garanties, se salta tot i no passa res. És normal.
Déu-n'hi-do. Els que estan a la presó, Déu-n'hi-do.
Però ho trobeu normal.
Déu-n'hi-do, estan a la presó per això.
No, és normal per vosaltres que no ho voleu veure. Però la gent i les famílies que han guanyat 100 anys de presó, 100 anys de presó, hauria de caure-li la cara de vergonya més d'una persona. Per voler parlar de tot en el Parlament. El problema és vostre. El problema és que vosaltres no voleu parlar de tot. Per què? Perquè d'aquesta manera podeu amagar coses. Evidentment. Perquè me'n sent molt defensar.
Era tots alhora, no?
I a mi particularment me'n sent molt dir que en el Parlament no es pot parlar de tot, perquè vosaltres no voleu parlar de tot. És un error.
Perquè estem parlant de Constitució. Estem parlant de Constitució. I jo el que dic, i torno a dir, és que en el Parlament de Catalunya s'han saltat la Constitució i l'Estatut i tot el que faci
fora. Però no digui que no havia passat res.
I per què en el Parlament de Madrid també s'ha saltat?
Quan ho van aprovar...
Home, no m'ho digui, que els han fumut a la presó i m'estàs dient que no...
És que dir, van a parlar de tot, la Constitució no ho permet i no els hi passa res. Perdona? Per això me'n sé.
Però, escolta, no. Però jo estic fent la comparació que dieu amb Vox de perquè jo, en fi...
Ja, però com tu sempre dius, analitzem-ho tot. Tu sempre dius, analitzem-ho tot. Doncs això és una manera d'analitzar-ho.
En el moment en què
cadascú pensa o parla...
Per què dieu 100
anys? És la suma de tot.
La suma de tot.
I si fossin 40 o 50 també diríeu 100 anys?
No, perquè si fossin 40
hi ha gent que ha estat condenada a 9 anys i hi ha una altra que ha estat condenada a 12 anys.
Sumen entre tots 100 anys de presó.
Sí, però quan expliqueu... Perquè tots expliqueu el mateix. A 100 anys, ha estat condenat a 100 anys.
Entre tots, no. Han estat condenats. Han estat condenats.
Però, Miquel, tu consideres que una persona... com per exemple l'Oriol Junqueras, o anem amb un punt més concret, com per exemple la Carme Forcadell,
Creus que ha fet el mateix que un violador en sèrie com els de la Manada?
No, per descomptat que no, per descomptat.
Doncs perquè la condemnen al mateix... No, al contrari, que la condemnen a més anys.
Més.
Per què?
Perquè, bueno, ara faltarà veure quan surten uns i
No, jo t'ho sé. Com és possible que amb una persona que l'únic que va fer és... Equivocadament o no, segons la prisma
de qui vulgui,
deixar parlar...
Van incomplir la Constitució,
però tu creus que incomplir la Constitució ha de ser equilibradament o ha de ser els mateixos anys que un tio que viola, un tio que assassina...
No, jo això no ho dic, Teresa.
Però dèiem que ja
els jutges han dit que sí, que és
el violador que no ha sigut a la presó mai.
De les faltes, és lògic que si no fas una cosa te castiguin, però...
I s'hauria d'haver resolt políticament. Sí, sí. I dius, d'acord, doncs políticament aquesta gent el màxim que podien haver aspirat a que se'ls inhabilités com a polítics.
Doncs mira,
potser és una branca, però que se'ls posi a presó...
Sí. Jo crec que ara no teniu pas tan malament, no? Si fan el pacte aquest i finalment governen amb el suport...
Jo és que no hi confio pas,
amb el
que
suport
passarà
de,
això.
De, què? No seria res de l'altre món. No, amb el suport d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya, amb la qual amb això i una mica
però Esquerra ha dit que no, sembla... en principi, no? Que
bueno,
no hi donaria...
També, en Sánchez també havia dit que no votaria, que no pactaria amb Podemos.
Jo he començat dient que recupero una frase d'un mestre meu que deia, en política, el no... no existeix.
No, clar que no. El que passa és que hi ha gent que té més cara que altres...
El problema, Miquel, és que ens estàs condolant per al fet de que no governeu vosaltres. Fixa't que acabes de dir, ara ho teniu millor. Perdona, un moment.
Ho teniu millor.
Ara ho teniu millor perquè hi ha algú que dirà que els presos no es moguin de Catalunya i que, per tant, la llibertat condicional, la llibertat...
Escolta'm, això són especulacions teves.
Bueno, ja... Tu estàs dient, ara ho tindreu millor. Sí. Perquè no governem nosaltres.
No.
Fixa-t'hi que
ens estàs
perdonant la vida.
Per aconseguir coses per Catalunya.
Jo crec que el Miquel ho ha dit per al possible suport... Moment. Jo crec que el Miquel ho ha dit... Moment. El Miquel ho ha dit pel possible suport dels partits independentistes.
No, i té raó.
Per millorar Catalunya tindrà més bé el socialista que amb el PP. Ho tens tota la raó.
No, però a més és perquè us necessiten.
No, en general, ens farà menys mal que el PP.
I per això té tota la raó,
que sortim guanyant.
Perquè si no podran governar.
Però recordem que en el seu moment Aznar parlava català en la intimitat.
Sí.
Quan els nacionalistes... Els nacionalistes separatistes ens necessiten, doncs aleshores, tant uns com els altres, ens fan la gara-gara.
Jo vaig veure un parell o tres vegades i et puc assegurar que en allà no parlava català.
Escolteu-me una cosa.
Tot sigui per ajudar altres persones.
Abans d'acabar, el tema d'ahir dels talls a l'autopista, el tall de la Jonquera, tot això de Tsunami Democràtic amb el suport, en aquest cas també dels bascos, com ho valoreu?
Sí, perquè, escolta'm, s'apunten ràpid aquella gent, eh?
És el que passa.
Jo he de dir que aquestes coses a mi no m'agraden gens. El que passa que estic encara més a favor de fer-les, perquè si es fan... és perquè han de tenir alguna efectivitat. I, per tant, crec que l'estan tenint.
Però això no perjudica també a la gent d'aquí, als comerços...
El que pretén principalment és informar d'un problema, d'un problema real, i que no s'estan buscant solucions pels problemes. Perquè si analitzem els programes electorals, hi ha molt pocs programes electorals que posin solucions reals.
Ja, perquè són els perjudicats d'aquests talls.
Ja,
els
ciutadans. Són els ciutadans o no?
Evidentment. Però és que qui està en el costat dels ciutadans?
Del taxi, eh? Quan fer el taxi també es van perjudicar.
Jaume, tots alhora no.
Avui és que està animat.
Això que diu té tota la raó, no? Qui va criminalitzar els taxistes per parar? Absolutament ningú. Qui va criminalitzar aquelles dones que van sortir perquè poguessin decidir i votar en unes eleccions? Doncs escolteu, si ho fem és per alguna cosa. I estem convençudes i convençuts. Per tant, ojo amb això.
Lombardero, tu abans deies, em sembla que comentaves el tema aquest dels talls que...
Mira, tot el que dieu em sembla bé amb el diàleg, perquè jo sempre defensaré el diàleg fins al final. Però em sembla malament que per dir alguna cosa que tothom ja sap, que a tota Europa es parla, que no és veritat que no se'n sàpiga,
hagin perdut molts diners i molts milions, molta gent particular que no té res a veure amb tot aquest procés.
Doncs fins que no es faci efectiu això que saben, si ho saben, s'ha de fer efectiu.
Vale,
per tant,
però
fins que no ho sàpiguen, hem de persistir.
Sí, però fastidiant a la gent particular. Sí,
no, perdona, és que és l'única manera.
Però és que els armilles grogues han fastidiat,
claro,
els camioners con d'allò fastidiant.
Sí, sí, no.
I què ha passat?
És que és l'única manera.
Aquesta fastidi, doncs s'ha actuat.
Sí, mare, sempre.
És que no s'ha inventat
res.
En
qualsevol revolució el que perd sempre és el de baix, això ja ho sabem.
No, perquè la gent que està tallant les carreteres també són gent
d'aquí,
eh? També són ciutadans, també estan perdent hores en allà, eh?
Clar, estan, clar. Aquests estan...
No els criminals,
no. Perquè no els
però,
busquen.
Però, senyors, ho està fent...
Avui estem tots d'un vermell encès.
Ho fa amb un objectiu. Però el que ho pateix no té cap objectiu. És la diferència.
Ja, ja.
Desitjo la setmana que ve poder tocar temes locals. Francament, de
sí, que aquesta tarda tothom a ballar al mercat. Vinga.
Exacte, avui a la tarda a ballar al mercat.
A ballar al mercat.
Molt bé. Vale. Lombardero, ja Campoy, Márquez, Grima i Torrent. Gràcies.
Gràcies a tu. Adéu.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Activa't. Fes guany sense excuses. Perquè a FICE t'oferim noves classes per a posar-t'ho fàcil. FICE, el teu gimnàs al centre de Calella. Tot el que t'oferim a FICE no t'ho podem explicar en aquest anunci, però segur que tenim allò que t'interessa, ja sigui per esport, salut, diversió, manteniment. Vine i coneix les nostres instal·lacions i el millor equip professional que posem al teu servei. Troba la teva activitat a FICE. Noves classes. Carrer Batlle 3840, Calella.
Txacolí Euskal Taverna, especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. Des de Txacolí us comuniquem que durant aquest mes tenim tancat per vacances. Tornarem a obrir a partir del 5 de desembre amb l'horari d'hivern. Us hi esperem amb les nostres especialitats i les novetats per aquesta temporada. Txacolí Euskal Taverna, carrer Creus 6, Calella.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
InLingua. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Anglès A1.B. Inici 5 de novembre. Anglès B1.A. Inici 2 de desembre. Ofimàtica bàsica. Inici 18 de novembre. Comptabilitat. Inici 10 de desembre. Photoshop. Inici 4 de febrer. InLingua. Cursos totalment gratuïts. Places limitades. Informeu-vos-en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua. Carrer Bruguera 275, Calella. I al web inlinguacalella.es. InLingua. Cursos totalment gratuïts.
Amb el suport de
Generalitat de Catalunya. Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. PIME Coneixement i Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
3w.radiocalella.cat.
Doncs va, baixem una mica el sofré després d'aquesta tertúlia animada que hem tingut.
Què ha passat, Sònia?
Dolors, Déu-n'hi-do avui, Déu-n'hi-do.
Què vol dir això de que has de baixar el
sí,
sofré?
Sí, perquè, escolta'm, quan toquem temes d'aquests polítics, aquí la gent s'ha... Fé. Avui ha sigut una tertúlia
molt... Doncs serà que no es baixa el sofré?
Molt animada.
Si s'animen tant els tertulians,
tant,
serà que no es baixa el sofré?
Què tenim per l'informatiu de l'Ona?
Doncs mira, avui expliquem que ja es poden comprar els tiquets per anar al sofà de la Marató, el que organitza Calella per la Marató. Es sí. farà aquest dissabte, no l'altre, el dia 23 de novembre. Una de les novetats és que canvia d'emplaçament. Fins ara aquest sofàs s'havien fet a l'Hotel Santa Mònica, però aquest any, aquest pròxim dissabte 23, es farà a la sala polivalent d'aquí, de la fàbrica Llobet Guri. És una... Per una qüestió d'espai, la sala polivalent és molt més diàfan, També és un lloc molt més cèntric i això són alguns dels punts doncs, que han valorat els organitzadors per prendre la decisió de traslladar-ho, tot i que han volgut agrair públicament doncs, la col·laboració que sempre han rebut per part de l'Hotel Santa Mònica, que és on s'havia fet, que havien posat totes les facilitats. No sé si... Bé, de fet, sí que pensen que amb els canvis que introdueixen doncs, poden fer que hi hagi més gent que s'assumi i col·labori amb la Marató a partir d'aquest sopar, perquè l'any passat es va haver de suspendre a última hora, perquè sí, no hi havia prou gent apuntada. Un sopar que costa 20 euros, els tiquets es poden comprar ja, es podran comprar fins al 20 de novembre i donarà doncs, dret a menjar, al sopar, i també entra en el sorteig de molts regals, que és el que ha passat sempre en aquest sopar de la Marató. Alguns dels regals estrella eren les samarretes que donaven alguns clubs esportius catalans, els primers clubs esportius catalans, i em refereixo tant al Barça com a l'Espanyol. Aquest any donaran samarretes de les jugadores dels equips femenins, Sònia.
Mira, em sembla molt bé.
Molt bé, sí, ara que estem parlant tant de l'esport femení, que estem veient com intenten desencallar unes negociacions perquè es torni a disputar la lliga femenina, doncs bé, en aquest sopar per la Marató doncs es regalaran samarretes del Barça i de l'Espanyol femení, també de l'Uni Girona de bàsquet, i ens ho ha explicat el Miquel Martí, que sabeu que és la cara visible d'aquest sopar, doncs que també un banyador del Club Natació Mataró, que és un dels equips punters també de Catalunya. Això entre altres, espatlles de pernil, bueno, ja saps la història de la història de sempre.
Els comerços de Calella que col·laboren,
Sí, sí. 23 de novembre, 20 euros el tiquet, i vaja, doncs que tothom s'hi animi. Aquest any, això, és que ara ho tenia al cap, Marató dedicada a les malalties minoritàries. Mm-hmm. Ja han començat a sonar algunes cançons de mal informatiu.
Ah, sí?
Les escoltarem.
Molt
sí.
Bé, molt bé.
Avançarem ja algunes de les cançons, alguns dels temes del nou disc de la Marató. Més coses. Seguim coneixent els projectes dels pressupostos participatius. Avui ha passat pel teu programa l'Antonio Pareja, que és el promotor d'aquest parc inclusiu, que de fet es tracta de posar jocs amb els que hi puguin doncs, jugar nens i nenes de diferents capacitats. Cinc elements gronxadors, una motlla, una balança, tot perquè hi puguin jugar, per exemple, nens amb cadires de rodes. A Calella no n'hi ha cap de parc inclusiu. Sí. Per tant, que si es tira endavant aquesta proposta, doncs resoldrem aquest dèficit. I això pel mòdic preu de 33.000 euros, Sònia, que és una petita...
No m'ha semblat car,
part. Els pressupostos participatius estan dotats en 125.000 euros. Això costaria 33.000. És una mica el que es podria dir si algú comença a fer càlculs perquè voldria que tiressin endavant més d'una cosa o no. Avui sentirem l'Antonio Pareja, que és el promotor. Ell treballa en l'àmbit, ell treballa en l'àmbit de l'assistència social i coneix bé aquesta problemàtica i aquest dèficit que hi ha a Calella. L'Antonio Pareja, que diu que en el seu projecte ha assenyalat en el mapa tres possibles ubicacions, però que ell considera que allà on haurien d'anar aquest parc infantil és de la plaça Pau Casals, que està just a darrere de les escoles Freta, on ja hi ha un parc infantil. Diu que, per tant, doncs, consistiria en adaptar els jocs que hi ha o complementar-los amb nous elements que són els que fabrica una empresa catalana que es diu Happy... Ai, se m'han anat del cel. Alçant el cel.
Bé,
és una empresa catalana que s'ha especialitzat en la construcció de parcs infantils. Més coses. Els de l'Escola Pia, que tanquen aquest dissabte els actes de celebració tant de l'aniversari de l'Escola Pia com també de l'Estonac, i ho fan amb un escape room de terror.
Escape terror.
Escape terror.
Sí, sí.
Encara hi ha inscripcions, però vaja,
molt poques.
O sigui que si no corren molt, es quedaran fora. Aproximadament 16 places són...
Dos grups de 8.
Dos grups de 8. Mm-hmm. Això serà aquest dissabte, hi haurà diferents torns per poder participar en aquest escape room. Sònia, corre.
Han convidat a la ràdio a apuntar-s'hi, haig de dir, eh?
Ah, jo ja tinc la feina feta, Sònia.
Molt bé.
I
ja per acabar-ho.
Sí, doncs que des de la CUP que han fet públic que aquest cap de setmana faran una assemblea oberta per explicar doncs en quin punt es porta el seu treball, tant pel que fa a l'assemblea com també pel seu grup municipal. Una assemblea que, com totes les que organitza la gent de la CUP de Calella, estarà oberta a tothom. I parlarem del circuit maresmenc de cross, que ja ha començat aquest passat cap de setmana, i direm amb quina data aquest circuit passarà per aquí, la ciutat de Calella.
Molt bé, Dolors. Gràcies. Doncs a partir de la 1. Gràcies. I avui acabem recordant la música de Tokens amb aquest The Lion's Sleep Tonight, avui abans del naixement d'aquest hit. Corria el 13 de novembre de l'any 61. Demà tornem als vols de les 10. Adéu-siau.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Oh,